Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 13 d'abril, demà farà dues setmanes de la famosa cimera contra la sequera, aquella que va acabar sense acord, tot i la situació de falta d'aigua preocupant que viu el país des de fa temps. Malgrat aquesta situació, uns dies després de la cimera fallida, el govern, recordareu, va anunciar que tirava pel dret amb algunes mesures, com per exemple la de permetre omplir les piscines d'ús comunitari i mantenir, això sí, la prohibició de les d'ús privat. És a dir, que a la pràctica es podien omplir totes les piscines de Catalunya, excepte pels que en tenen a casa seva i que no l'haguessin buidat l'any anterior. Una excepció que ja va rebre les crítiques d'alguns experts. Aquí el No Ho Sé, per exemple, vam entrevistar aquell dia el catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat, i deia que, d'entrada, mantenir aquesta restricció només per les piscines privades no tenia gaire sentit.
Quantes piscines hi ha a Catalunya, ho sabeu? 192.900. Si cada una piscina d'aquestes, posem que en promig faci 5 per 3 per 2 metres, són 30 metres cúbics, si ho multipliquem són 5 milions de metres cúbics, és a dir, l'aigua que gasta Barcelona en dos dies. És a dir, molt poca aigua.
I no només això, Prat també va ser així de contundent sobre la utilitat que podria tenir una mesura com aquesta.
Que s'estigui parlant d'això és una tonteria. S'identifica el tema piscina amb un tipus de vida i, per tant, doncs, les queixes de... Hi ha una part de la societat que es queixa de les piscines no per un tema només de l'aigua, sinó per un tema de mode de vida, d'urbanisme... Però des del punt de vista de quantitat d'aigua, jo crec que discutir aquest tema és perquè, no sé, aquest país no té gens de grau de maduresa.
Doncs bé, al marge d'aquestes crítiques i de la utilitat o no de les restriccions a particulars, a l'hora d'aplicar-ho, també planteja molts dubtes, perquè qui ho controla, finalment, tot això? Qui vigila que un particular no s'ompli la piscina? Avui, No Ho Sé, hem parlat amb alguns alcaldes i ja ens han explicat que vigilar això és pràcticament impossible perquè no tenen eines per fer-ho. Ara, de seguida, els escoltarem. Per tant, quin sentit té aplicar aquesta mena de restriccions si, un, el seu efecte tampoc serà tan notori, i dos, si a l'hora de la veritat ningú pot saber del cert si un veí a casa seva està omplint la piscina o no. Realment, la sequera va endavant, tenim l'estiu cada vegada més a prop i podríem dir que el més calent és a l'aigüera. Una aigüera, per cert, que cada cop està més buida, mentre sembla que ens ho mirem amb cara de preocupats, però sense prendre mesures que siguin realment útils. Ara passen 3 minuts a 8:45. Abans de sopar heu de saber que... que la Junta Electoral Central passa la pilota al Parlament i li dona un parell de setmanes per aclarir què farà amb l'escó de Laura Borràs. Els magistrats de moment no es mullen, però recorden que en casos com el seu, on hi ha una sentència per prevaricació, el Suprem considera que se li ha de retirar l'acta de diputada. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
La Junta Electoral dona 10 dies hàbils perquè el Parlament retiri l'escó a Laura Borràs. De fet, a la pràctica, els magistrats recorden Alba Vergés, que és qui remena ara les cireres a la cambra, que el criteri del Suprem és molt clar. Això sí, li donen una alternativa si no vol treure-li l'acta directament. Pot presentar al·legacions, una carta que també pot jugar la presidenta suspesa del Parlament. Sigui com sigui, la maquinària per apartar Laura Borràs ja està en marxa i és qüestió de dies que s'acabi consumant. Pesa i molt la sentència de 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació que, tot i no ser ferma, com que és un delicte contra l'administració pública, permet apartar-la del Parlament. De fet, aquest primer moviment de la Junta Electoral Central és clavat al que ja va fer al seu moment amb Pau Juvillà i que va acabar amb el diputat de la CUP sense escó.
Doncs bé, quins escenaris s'obren a partir d'ara en cas que la Junta Electoral Central decideixi retirar l'escó a Borràs? L'únic marge que tindrà la líder de Junts serà demanar mesures cautelaríssimes al Suprem. Tot i això, serà difícil que Borràs mantingui l'acta i Junts per Catalunya haurà també de decidir si vol mantenir la presidència del Parlament o no ho vol. Adrià Santasusagna.
Si la JEC retira l'escó a Borràs, tard o d'hora, Junts per Catalunya no tindrà més remei que acatar i acceptar que Laura Borràs no és presidenta del Parlament ni tampoc diputada. A partir d'aquí, el partit té diverses opcions. Una seria intentar forçar que la presidència del Parlament quedi vacant en senyal de protesta, tal i com va apuntar Aurora Madaula, que és molt propera a Borràs. Això, però, necessitaria la complicitat de bona part de l'arc parlamentari. L'altra, directament, renunciar a la presidència del Parlament i deixar de tenir aquest altaveu mediàtic i polític. I la tercera seria assumir que Borràs no és diputada ni presidenta del Parlament i, per tant, substituir-la per una altra persona que ocupés d'aquest lloc. Si ho fan, com bona part dins de Junts per Catalunya vol, recuperarien poder i tindrien la segona institució del país. De fet, ja fa temps que van sonant noms com la de l'alcaldessa de Vic, Anna R.
I mentrestant, el Parlament encara coeja la proposta de Pere Aragonès sobre l'acord de claredat amb l'objectiu de pactar les bases d'un referèndum d'independència. Avui el PSC s'ha fet un embolic a l'hora de definir si s'haurà la taula de diàleg que proposa el president. Finalment, els socialistes s'hi tanquen en banda després, com deien, d'una contradicció entre els seus portaveus, Marc Martínez Amat.
A primera hora, la portaveu parlamentària, Alicia Romero, ha donat a entendre que sí que aniran a la taula si el president els convoca, tot i que no en donen un duro. N'ha parlat a Ràdio 4. Més tard, el líder del partit ho ha corregit i ha anticipat que no hi volen anar.
És una proposta que n'és bastant morta, no? Però nosaltres escoltar-lo i tant. Ara ha dit que el juny ens convocarà. Mm. Doncs quan ens convoqui, nosaltres acostumem a anar a les reunions on se'ns convoca, no?
No he dit que assistim, ha dit que ho valoraríem i jo dic que no hi ha res decidit ni res compromès i que nosaltres a reunions que serveixin per dividir els catalans no hi assistirem. No, desmentejo simplement. Verifico la seva afirmació.
Ella diu que el president hauria de convocar els partits per parlar de la sequera.
I, de moment, el govern espanyol insisteix que no hi ha cap possibilitat que es faci un referèndum. La ministra de Justícia n'ha parlat, sense gaire ganes, a Onda Cero.
Aragonés insiste en que es posible una cosa que se llama referéndum pactado de independencia. ¿Existe como concepto el referéndum de independencia pactado en España?
Casi prefiero seguir hablando de justicia, ¿eh? Bueno, sabe que todo el mundo sabe que no tiene recorrido y que un referéndum de estas características independentista no cabe en nuestra Constitución.
La Moncloa considera que la proposta d'Aragonès és electoralista. I tot plegat quan falta un mes i mig per les eleccions municipals. A Barcelona fa uns minuts que la militància de Junts ha donat el vistiplau a la llista que ha presentat Xavier Trias. Durant tot el dia han votat per validar una candidatura que fitxa noms de l'entorn de Puigdemont, com Josep Rius, i fruit de l'acord amb el PDeCAT incorporat a Joan Ortega, Pep Tormos.
El 76% de la militància ha votat a favor de la llista, mentre que un 24% ho ha fet en contra. Josep Rius s'incorpora a la candidatura, ara és diputat i vicepresident del partit, va ser cap de gabinet de Puigdemont i coneix l'Ajuntament de Barcelona perquè també va exercir aquest càrrec amb Joaquim Forn quan n'era tinent d'alcalde. Serà el número 7 a la llista de Trias. Aquests fitxatges del partit provinents de Junts són els exconsellers Victòria Alsina, Damià Calvet i Ramon Tremosa. La tanca Pilar Calvo, diputada al Congrés. L'altra incògnita era l'espai que deixava Trias per a noms provinents de partits amb qui ha arribat acords, com el PDeCAT, que és qui té els drets electorals. Joan Ortega serà a la candidatura i ho farà el número 6. En total ha reservat una desena de llocs per al PDeCAT, Demòcrates i Més.
I precisament aquestes eleccions a Barcelona es presenten amb un triple empat al capdavant entre els Comuns, Junts i Esquerra. Ada Colau guanyaria en vots, és el que diu una enquesta interna dels republicans a què ha tingut accés RAC1 i que deixa Jaume Collboni en quarta posició, Sílvia Solanes.
Segons aquestes dades, l'efecte Trias es desinfla i passa dels 11 regidors que li pronosticaven les enquestes fa dos mesos a 9. Ada Colau, en canvi, remunta posicions i acabaria primera en intenció de vot. Ernest Maragall també entra a la batalla pel primer lloc. Qui quedaria darrere és Jaume Collboni, que aconseguiria 8 regidors. El sondeig dels republicans recull que s'ha frenat el traspàs de vots cap a Junts, que van experimentar quan Trias va anunciar que es presentava. Altres dades que deixa són que Vox entraria a l'Ajuntament per primer cop amb 3 regidors, mentre que Ciutadans en quedaria fora sense representació. Qui tampoc en tindria, tot i millorar els resultats de fa 4 anys, és la CUP. L'enquesta s'ha fet el primer trimestre de l'any a 2.600 persones i amb un marge d'error del 3,5%.
I a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, el fitxatge estrella de Junts és la cineasta Carla Simón. Assegura que ho fa per donar suport a l'equip i perquè creu que en la política municipal, però demana que no se la vinculi amb cap partit. Ho ha explicat aquest matí al Monarracú.
Un líder i un equip que també amb el que hi crec molt, no? O sigui, tot l'equip que es presenta per aquesta candidatura, crec que això que farà créixer molt el poble, no? Llavors, com a persona independent em sumo allà sense necessàriament formar part del partit, no?
Ni està d'acord en tot el que pregona el partit.
Exacte.
Simón s'afegeix a la llista com a independent i hi anirà de suplent. 20 minuts per arribar a les 9 de la nit. Espanya investigarà el xat GPT per un possible incompliment de la llei de protecció de dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, juntament amb el Comitè Europeu a què pertany, vol esbrinar si l'aplicació d'intel·ligència artificial ha perjudicat els drets i les llibertats dels ciutadans. D'aquesta manera, segueix els passos dels Estats Units i de la Xina, que han obert un procés per exigir seguretat en aquesta aplicació. A Itàlia, directament, l'han prohibit, Joan Torres.
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha iniciat d'ofici una investigació sobre l'empresa propietària de ChatGPT, la companyia OpenAI. Matís, això sí, que l'objectiu de tot plegat no és anar en contra del desenvolupament de la tecnologia, sinó garantir el ple respecte a les lleis vigents. L'agència considera que l'avenç de la intel·ligència artificial només pot continuar endavant si es fa compatible amb els drets i les llibertats de les persones. La investigació ha començat després que ahir coneguéssim que Universal Music ha amenaçat de portar a la justícia algunes plataformes musicals com Spotify i Apple per estar elaborant continguts sonors a partir de cançons protegides pels drets d'autor.
I us dèiem en començar, us ho avança el 9C de RAC1, els ajuntaments no tenen cap mecanisme per controlar si els ciutadans omplen les piscines. Ho admeten al programa alguns consistoris, després de la prohibició de la Generalitat d'omplir piscines particulars als 224 municipis que estan en fase d'excepcionalitat per la sequera. A Catalunya hi ha gairebé 193.000 piscines entre públiques i privades i equival a una cada 40 habitants. En té més detalls l'Anna Salvador.
On n'hi ha més és a Sant Cugat del Vallès, amb gairebé 5.000. L'alcaldessa del municipi, Mireia Ingla, explica que això fa que els sigui impossible controlar si s'omplen piscines privades.
No tenim aquest mecanisme de control. Això és molt, molt complicat de fer, perquè en tenim moltíssimes i perquè nosaltres com a ajuntament en aquest sentit no tenim aquesta capacitat de fer aquest control. El que no podem és sancionar allò que no coneixem.
A Begur hi ha una piscina cada 3 habitants, sobretot a segones residències. L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, ha explicat a RAC1 que controlen els comptadors cada setmana. Tot i això, reconeix que qui vulgui saltar-se la normativa ho pot fer fàcilment.
Per als ajuntaments és molta càrrega. No tens una infraestructura humana per poder fiscalitzar tot això. Begur, a més a més, té un territori superextens amb moltes urbanitzacions i, per tant, és molt fàcil que qui no vulgui fer cas ho pugui fer-ho.
És per això que els ajuntaments busquen alternatives per controlar el consum d'aigua. A Begur, l'alcaldessa ha avisat que, si cal, en reduiran la pressió.
I des del Departament d'Acció Climàtica es mostren oberts a donar suport als ajuntaments per aplicar aquestes mesures. Fons de la Conselleria defensen que des que es va activar el Pla Especial de Sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha mantingut una vintena de trobades amb més de 700 càrrecs locals i afegeixen també que aportaran 50 milions d'euros a les administracions per poder millorar l'eficiència i el control de l'abastament d'aigua. A tot això, una dotzena d'entitats com Aigua és Vida o Ecologistes en Acció convoquen una cimera social el 6 de maig per debatre precisament sobre com abordar la sequera. Ho fan com a resposta a la cimera del govern amb els partits polítics, que, com dèiem abans, fa un parell de setmanes va acabar com el rosari de l'aurora. Demanen més restriccions pels sectors que consumeixen més aigua i també aprofitar millor la que ara no s'arreplega, Laia Colomer.
Sí, per exemple, regular l'aigua que es gasta als hotels, que representa un 12% del consum total a la ciutat. També demanen evitar els macroprojectes, com el Hard Rock, que també incrementarien el consum d'aquí uns anys, i desdoblar el clavegueram per evitar que l'aigua de la pluja es contamini i poder-la aprofitar. El portaveu d'Aigua és Vida, David Navarro, explica a RAC1 que cal mirar més enllà del moment actual i no només debatre sobre les sancions als municipis.
Sí, hi ha com mesures que són molt estructurals que hem de començar ja a plantejar, perquè no ens trobem en episodis com els d'ara d'excepcionalitat, poder actuar tenint una miqueta de previsió de lo que passarà, perquè sabem que el context climàtic que viurem en els propers anys, sobretot a la zona mediterrània, serà molt dur.
I exigeixen al govern una nova cimera, però aquesta vegada amb la seva participació.
I en aquest sentit, els experts en viticultura aconsellen reduir la producció dels ceps mentre duri la sequera per mantenir la qualitat del raïm. Segons un estudi de l'Institut de Recerca i de Tecnologia Alimentària, capficar-se a mantenir el nombre de raïm, tot i la falta d'aigua, pot fer que la qualitat sigui molt dolenta o fins i tot que el cep acabi morint. N'ha parlat l'investigador de l'IRTA, Joan Girona.
Si sé que tinc sequera, sé que tindré menys aigua, automàticament anar a buscar menys producció. Ceps més petits i menys volum de càrrega als ceps, menys raïms als ceps. Això em demandarà molt menys. Si tot i així jo veig que la planta pateix molt, el nostre consell és segueixi-li traient raïms.
Assegura que fer un ús eficient i equilibrat de l'aigua pot millorar el rendiment de les vinyes. Mig minut per arribar a 3:15. Els turistes que arriben en creuer a Barcelona representen només el 4% del total. És el que conclou un estudi conjunt de la Universitat de Barcelona i CLIA, l'Associació Internacional de Creuers. Tot i això, l'informe calcula que els creueristes aporten el 13% de tot el que es recapta amb la taxa turística pel Prats.
Sí, aquestes són les dues conclusions principals de l'estudi. Els investigadors hi han arribat analitzant les dades d'abans de la pandèmia i fent una projecció de cara a aquest any i l'any que ve. El 2019, Barcelona va rebre uns 158.000 turistes diaris. D'aquests, només 6.500 havien arribat en creuer. Els mesos amb més afluència de creueristes són setembre i octubre, quan els turistes que venen en creuer representen al voltant del 5,5% del total. L'estudi també conclou que els creueristes que comencen o acaben el viatge a Barcelona gasten un 76% més que la resta, de mitjana uns 230 euros al dia. Són persones que tenen al voltant de 50 anys, amb un nivell adquisitiu alt i que es desplacen per la ciutat en taxi o bus turístic.
I del port als aeroports, que estan a les portes de recuperar el volum de passatgers que tenien abans de la pandèmia. Un exemple d'això és que el mes de març van passar per l'aeroport del Prat gairebé 4 milions de viatgers. És gairebé un 95% dels usuaris que hi havia abans del Covid i en comparació amb l'any passat, el nombre d'usuaris ha crescut un 40%.
També s'està recuperant el nombre total d'operacions. Aquest mes de març en van ser més de 24.000. És un 93% de les que hi va haver, per exemple, al març del 2019. L'aeroport de Reus ja supera amb escreix les dades d'abans del Covid. L'últim mes va registrar més d'11.000 passatgers. I l'aeroport de Girona, en canvi, no acaba d'alçar el cap. Va tancar el març amb 27.000 passatgers i queda un 30% per sota del 2019.
I a tot això, falten just 10 dies per Sant Jordi. La Cambra del Llibre es proposa fer una diada de rècord. El partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid de diumenge, que no els espanta, i preveuen posar més parades, més metres i també més signatures d'autors.
El president de la Cambra, Patrici Tixis, explica que l'objectiu és tenir una oferta molt més gran que l'any passat, sobretot a Barcelona.
Hi haurà un 25% més de signatures d'autors, hi ha més d'un 10% més de parades de llibres, hi ha més espai que l'any passat, i per tant, en principi, les característiques és que el Sant Jordi de tot Catalunya serà un Sant Jordi més gran que el de l'any passat.
El plat fort d'aquest dia de Sant Jordi serà recuperar l'espai de la Rambla, serà el cor d'una diada que a la capital tindrà 150.000 metres quadrats dedicats a la celebració.
Precisament a les portes de Sant Jordi, avui al 9C entrevistarem l'Andrea Genovar, l'autora de Consum Preferent, que és la novel·la guanyadora del Premi Anagrama. Serà a partir de les 10 de la nit. Passen 2:45, comença a caminar el pla pilot del govern espanyol per estendre la jornada laboral de 4 dies. A partir d'avui, de fet, les petites i mitjanes empreses que vulguin formar-ne part ja poden demanar una subvenció de fins a 200.000 euros. Això sí, han d'estar disposades a aplicar la reducció de jornada durant almenys 2 anys i sense tocar el salari dels treballadors.
La convocatòria va dirigida a empreses del sector industrial que tinguin fins a 250 treballadors. Un dels requisits per participar-hi és que la reducció de la jornada ha de ser com a mínim del 10%. Per tant, una jornada estàndard de 40 hores quedaria com a molt en 36 hores. A part, la rebaixa s'ha d'estendre a un mínim de treballadors. Les empreses que tenen fins a 20 empleats l'han d'aplicar almenys el 30% de la plantilla i les que en tenen entre 21 i 249 el 25%. L'últim requisit és que entre els treballadors que s'hi apuntin hi hagi paritat d'homes i dones. La sol·licitud es pot demanar fins al 13 de maig.
I mentrestant, Ferrovial ha aprovat formalment traslladar la seu social als Països Baixos. Ho ha fet amb una majoria imponent. El 93% dels accionistes hi han votat a favor. D'aquesta manera, marxa de l'Estat la principal companyia constructora i de serveis. El seu president ha negat que sigui per pagar menys impostos. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, diu que és per raons estratègiques i defensa la llibertat d'establiment de seu on sigui de la Unió Europea. Rafael del Pino és qui ho va impulsar a nivell personal i avui la Junta d'Accionistes hi ha votat a favor amb una amplíssima majoria.
La operació no se hace por motivos fiscales. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
El govern espanyol es retreu falta de patriotisme i l'acusa d'enganyar en els motius de la marxa de la seu social. L'operació es concretarà en les properes setmanes, a partir de juliol.
I atenció a aquesta dada, gairebé un de cada 5 persones que vol comprar un pis acaba aturant el procés per l'encariment de les hipoteques.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
Ho apunta un estudi de Fotocasa que també diu que la pujada dels tipus d'interès ha afectat les decisions del 62% dels compradors.
L'informe recorda que fa tot just un any la demanda per comprar un habitatge estava en màxims històrics. Ara l'escenari ha canviat a causa de la pujada de tipus d'interès, que en poc temps ha passat del 0 al 3 o al 4%. Segons aquest estudi, al mes de febrer un 17% de catalans que volien comprar un habitatge van desistir i van deixar de buscar-ne. Això és un 5% més que mig any enrere. Entre els que finalment decideixen comprar un habitatge, la majoria, 7 de cada 10, opten per hipoteques de tipus fix. El 17% prefereixen la hipoteca variable i un 11% la mixta.
Si vols omplir el teu camí professional d'oportunitats, descobrir la capacitat que tens per emprendre el teu negoci propi i canviar de vida amb un grau universitari en ADE o en màrqueting amb estades internacionals, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença un altre repte amb els nostres graus pràctics i innovadors. EAE Business School. We make it happen.
10 minuts per les 9, un jutjat investiga 5 policies locals a Cornellà per haver agredit un noi magrebí, presumptament per motius racistes. El jove va poder gravar part de l'actuació policial fins que li van prendre el telèfon mòbil.
Mierda. ¿Qué haces? ¿Tú no eres de por ahí? ¿Qué haces? Te tomas por culo que te voy a reventar la cabeza.
¿Por qué me pegas?
¿Dónde por allí?
De fet, explica que un dels agents va esborrar el vídeo, però que el va poder recuperar Benet Íñigo.
Va ser l'octubre passat a la sortida d'una discoteca. Sense motiu aparent, l'IMAT explica que 4 policies se'ls van llançar sobre a ell i un amic i el van atonyinar.
Fuimos caminando y viene una patrulla de atrás. No me da tiempo para sacar los papeles. Me pega un puñetazo fuerte, me cae un diente. Yo saco el móvil para grabar, para tengo derecho para poder denunciar. Me saca el móvil, quedan pegando los dos, lo saca el móvil para borrar el vídeo. Pero el vídeo que queda ahí. Sí, en papelera.
Una ambulància el va portar a l'Hospital de Vallvitge i amb l'informe mèdic volia presentar una denúncia, però explica que a la comissaria dels Mossos se'l van treure de sobre, subratllant que volia acusar uns policies. Des de l'entitat Iridia denuncien que un terç dels casos d'abusos policials que han portat l'últim any tenen un biaix racista.
I encara en crònica de successos, el jutge de menors ha deixat en llibertat vigilada l'únic jove que estava tancat des de fa 2 mesos per la violació en grup a la nena d'11 anys, al Màgic de Badalona. Ho avança la periodista Anna Ponsí.
El jutge ha acceptat el recurs que va presentar la defensa d'un dels presumptes autors de l'agressió sexual, que ha portat arguments sobre la investigació que l'instructor ha considerat que són vàlids. El jove no es pot comunicar amb la víctima i s'ha de mantenir allunyat a més de 500 metres d'ella. Segons explica Ponsí, la fiscalia està estudiant si presenta recurs contra aquesta decisió, així com l'acusació particular.
A Sant Boi de Llobregat, el jutge envia a la presó un home acusat d'agredir sexualment una noia. El cas l'ha avançat el periòdico.
Hauria passat a principis de març. La víctima de 30 anys caminava al costat del riu escoltant música quan un home se li va acostar per darrere, va començar a fer-li tocaments i li va ensenyar els genitals. La noia va intentar fugir, però l'agressor la va immobilitzar i ella va començar a cridar. Un altre noi que hi havia per la zona ho va sentir i llavors el detingut es va escapar. 3 setmanes després, la noia va identificar el posat agressor pel carrer i el va denunciar.
Ingressa a la presó un home de Cerdanyola del Vallès acusat de corrupció de menors i també d'un delicte de privació de llibertat.
Va passar ahir mentre el noi de 14 anys venia a butlletes al carrer pel viatge de final de curs. Un altre home de 40 l'hauria enganyat dient-li que l'acompanyés a casa per anar a buscar els diners per pagar-li i llavors li hauria ofert 20 euros a canvi d'ensenyar-li el penis i intentar fer-li una fel·lació. El jove s'hi va negar, es va poder escapar i va demanar ajuda a un comerç que hi havia a prop. Segons la resolució del jutge, l'acusat ha reconegut els fets però atribueix la seva conducta al consum d'alcohol.
I el jutge deixa en llibertat amb càrrecs el fals lampista de Sabadell acusat de la mort d'un home per una descàrrega elèctrica.
Els Mossos el van detenir el 30 de març. L'arrestat de 36 anys era un operari fals, però l'havia enviat l'asseguradora. Havia manipulat el quadre de llums d'un pis i dies després el propietari de l'habitatge, de 88 anys, va rebre una forta descàrrega elèctrica mentre es dutxava i va acabar morint. El jutge l'investiga pels delictes d'homicidi imprudent, falsificació de document mercantil i intrusisme. L'arrestat està en llibertat, però ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats i no pot sortir de l'estat.
7 minuts per les 9, el bufet d'advocats jutjat per males praxis a l'hora de reclamar factures de la llum d'Endesa continua enviant missatges fraudulents. Ho denuncia l'Aliança contra la Pobresa Energètica. L'entitat denuncia que una família de Manresa ha rebut un SMS assegurant que hi havia una demanda judicial per reclamar-li el deute, una demanda, però que és falsa.
Es tracta del cas d'en Bachir, que té un contracte de lloguer social. A finals de març va rebre un missatge per part de DPS Consulting per informar-lo d'una demanda perquè no havia pagat un deute de 2.000 euros. Tot i així, quan van al jutjat es va assabentar que aquesta demanda no existia. La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, denuncia que Endesa continua subcontractant empreses que assetgen famílies vulnerables.
Aquests missatges, cartes, trucades on es diu que s'ha interposat una demanda judicial no és cert i simplement és una amenaça per aconseguir que aquestes famílies tinguin por i acabin traient els diners de sota les pedres per poder pagar perquè no els portin, per exemple, a judici. No? El que estem esperant és, sobretot, que Endesa deixi de treballar amb aquest tipus d'empreses de recobrament.
Fons d'Endesa insisteixen que les empreses comercialitzadores no tallen el subministrament de cap client si està acreditat com a persona vulnerable.
Un estudi internacional amb la participació de la Vall d'Hebron demostra la seguretat i efectivitat d'utilitzar alguns virus per curar infeccions multiresistents als antibiòtics, és el que s'anomenen bacteriòfags, que entren dins dels bacteris i els destrueixen. Els investigadors ho van analitzar en una vintena de pacients que no tenien cap més alternativa. Més de la meitat dels casos es van curar, la Iacolomé.
Un d'aquests casos és el d'una pacient de la Vall d'Hebron amb fibrosi quística i els pulmons trasplantats. Tenia una infecció bacteriana multiresistent i l'únic tractament era haver-se de sotmetre o un nou trasplantament. Ara bé, la teràpia amb bacteriòfags ho va evitar, com ha explicat a RAC1 la seva doctora i una de les autores de l'estudi, Cristina Verastegui.
Un còctel de fagos en el que hi havia més d'un tipus que, administrat doncs, de forma endovenosa, doncs, podien ajudar-nos a controlar la infecció. Això va ser ràpidament molt positiu en una de les pacients que van controlar la infecció i després de 14 mesos de tractament i ja un cop aturat el tractament es manté lliure d'infecció i està bé.
Els tractaments amb bacteriòfags però encara no estan aprovats i només es poden administrar amb ús compassiu. Cada cop que creuen que pot ser efectiu per un pacient sense cap més alternativa, s'ha de demanar permís a les agències de medicaments.
I d'altra banda, el Departament d'Universitats estabilitzarà 820 professors associats durant els propers 3 anys. Ho farà a través d'un pla d'això que vol reduir el nombre de professors falsos associats i substituir les poc més de 700 jubilacions que es preveuen. En total, repartirà 65 milions d'euros proporcionadament a les 7 universitats públiques. 4 minuts per arribar a les 9. Protecció Civil repetirà la prova d'alertes al mòbil per emergència a la demarcació de Tarragona. Avui el Ministeri de l'Interior ha detectat l'error que hi va fer que només un 35% dels telèfons rebessin el missatge. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, el Ministeri de l'Interior, en plenes competències sobre l'eina tecnològica que permet l'enviament massiu d'aquesta mena de missatges, ja ha pogut determinar que un error tècnic va impedir la recepció dels missatges d'alerta a la majoria dels telèfons mòbils. L'error ja ha estat resolt per part del Ministeri de l'Interior i Protecció Civil vol provar de nou el sistema d'enviament de missatges d'alerta a la mateixa zona on es va produir la fallida general entre Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Es vol comprovar si l'error ha quedat esmenat, tal i com assegura el Ministeri de l'Interior Protecció Civil. Malgrat que no hi ha una data assignada, la intenció és repetir la prova en les properes setmanes. Protecció Civil destaca que les alertes als mòbils són especialment necessàries en cas d'accident químic, encara més, per tant, sensible en una àrea com Tarragona, amb dos polígons petroquímics.
I el Mineiro, el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, tornarà a provar sort demà per enlairar-se a l'espai des de Califòrnia. Ho farà quan passin 2 minuts de 3:45 del matí, si les condicions meteorològiques ho permeten. La seva funció serà millorar la connectivitat 5G per fer el seguiment de cultius, el control de mercaderies i també la gestió dels recursos hídrics.
El nanosatèl·lit pesa uns 10 quilos i no fa més de 30 centímetres. Un cop enlairat, orbitarà al voltant de la Terra i farà una volta cada 90 minuts. Les empreses de tot el món que hi estiguin interessades podran rebre informació logística que proporciona el satèl·lit. Ho ha explicat a RAC1 el CEO de Satèl·liot, Jaume Santpera.
Contenedors que volen fer seguiment, que volen saber la temperatura de la mercancia que transporten, podran fer-ho a tot arreu del món, no només on hi hagi cobertura dels operadors mòbils, sectors com agricultura, que volen saber paràmetres com humitat, l'acidesa de la terra, ramaderia, que poden fer seguiment d'animals com vaques que estan sortes per la muntanya, poden saber si estan malaltes o si mengen o si estan amassat.
La informació arribarà des dels satèl·lits fins als sensors que hi ha a la Terra.
Cultura, Víctor Erice estrenarà al Festival de Cinema de Cannes la seva última pel·lícula, Cerrar los ojos. El veterà director torna al Festival francès 30 anys després de presentar-hi El sol del membrillo. Aquest cop, però, no competirà per la Palma d'Or. Qui sí que ho farà seran noms del cinema internacional com Wes Anderson, Ken Loach i Wim Wenders, entre d'altres. Maria Cusó.
Després d'uns anys marcats per la pandèmia, el Festival de Cannes torna amb més força que mai. Mostra d'això és la llarguíssima llista de noms imprescindibles del cinema internacional que competiran per la Palma d'Or. Ken Loach buscarà la seva tercera palma amb The Old Oak. Aki Kaurismäki presentarà Fallen Leaves. I Todd Haynes hi portarà May December amb Natalie Portman i Julianne Moore. Wes Anderson també podria repetir Palma d'Or amb Asteroid City, una pel·lícula rodada a la localitat madrilenya de Chinchón que protagonitzen, atenció, Scarlett Johansson, Tom Hanks i Tilda Swinton. I Marco Bailey Loquio i portarà Rápido. Qui també passarà pel passeig de la Croset de Cannes serà Pedro Almodóvar, que portarà al festival el curtmetratge Estranya forma de vida, i el grup musical The Weeknd estrenarà la seva primera sèrie de la mà dels productors d'Eufòria. Tot plegat s'afegeix a títols ja anunciats com Killers of the Flower Moon de Scorsese i la cinquena entrega d'Indiana Jones, que es presentaran fora de competició.
I més noms propis, Robert Wilson, Sacha Valls o l'agrupació Señor Serrano formaran part de la programació del Grec 2023, el festival que es farà del 29 de juny al 30 de juliol, ajunta fins a 90 propostes que giren al voltant del concepte de comunitat, una programació plural on el circ hi tindrà un pes destacat, Maria.
El festival tindrà una doble inauguració. La primera serà el 29 de juny des del Teatre Grec i participaran 30 acròbates i més de 30 cantaires del Cor de Noies de l'Orfeó Català. L'altra coincidirà amb els 200 anys del Passeig de Gràcia i comptarà amb un funambulista travessant tot el passeig en un cable d'acer. En parla el director del festival, Cesc Casadesús.
El Teatre Grec, el Cor del Teatre Grec, bategarà en aquest inici de festival amb un espectacle de circ. És un espectacle de 30 acròbates australians, i a més del circ hi haurà per mi una col·laboració que em fa especial il·lusió, que penso que és també la característica d'aquest festival, que és que hi haurà les 36 noies del Cor de l'Orfeó Català.
El talent local també hi serà present amb propostes com la Veronal o la Conquesta del Pol Sud. També Carlota Subirós, que dirigirà la Plaça del Diamant en el 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda, o el més nou de Sergi Balbel. Pel que fa a la música, destaquen les actuacions de Rufus Wainwright, Sílvia Pérez Cruz i els concerts de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
I Rosalía i Ro Alejandro han publicat aquest vespre el videoclip de la seva cançó conjunta Vampiros, i està gravat a diferents punts de Barcelona. És una de les tres cançons de l'EP que van estrenar fa tres setmanes, un videoclip que passa per carrers del Raval i també al bar Marsella. També se'ls veu menjant xurros a la xurreria del carrer Marina. Finalment, la parella arriba fins a l'espai Corberó d'Esplugues de Llobregat. I encara en música, ja sabem qui actuarà al Sant Jordi Musical. Hi haurà, per exemple, els Catarres. I que s'emporti el teu record. El Selva Noir. O també Gertrudis, Siderland i 31 Fam compliran l'antiga Fàbrica d'Am de Barcelona de Música el 23 d'abril. Seran 9 hores de música sense interrupcions, on també hi participaran Triquell, Roba Estesa o Sergi Carbonell. En total, 22 artistes que actuaran des de les 11 del matí i fins les 10 del vespre. Quan passen 2 minuts de les 9 del vespre, moment pels esports amb el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim futbol en directe perquè ja ha arrencat l'anada dels quarts de final de l'Europa League.
Amb un partit que ja ha acabat, el Feyenoord 1, Roma 0, i a més s'ha lesionat Dybala per part de l'equip de Mourinho. Ara mateix, 3 minuts del Bayer Leverkusen a Sant Giluà, Juventus Sporting de Portugal i Manchester United Sevilla, aquest partit destacat amb representació de la Lliga Espanyola, tots partits 0-0. Tot plegat després de les dues jornades de Champions, que en alguns casos ha dut conseqüències més enllà de les esportives. El Bayern de Munic ha apartat de l'equip Sadio Mané després que aquest exhibés un cop de puny al seu company Leroy Sané als vestidors, després de la derrota del Bayern 3-0 davant el City. El motiu, segons explica un familiar de Mané, un presumpte insult racista del seu company.
Amb una notícia també destacada al tenis, i és que Novak Djokovic ha quedat eliminat del Masters 1000 de Monte Carlo.
Als vuitens de final, contra l'italià Musetti, el serbi havia guanyat el primer set, però Musetti ha remuntat per deixar fora el gran favorit. Han superat ronda noms com Sinner, Tsitsipas o Fritz. Ara en directe l'últim partit de vuitens entre Zverev i Medvedev, 1-7-0 per al alemany. Tot plegat quan som a pocs dies per a l'inici del trofeu Comte de Godó. Aquesta nit arriba a Barcelona Carlos Alcaraz per preparar un torneig en què Rafa Nadal és seriós dubte.
En hoquei patins, el Reus es juga al futur a Europa.
En l'última jornada de la fase de grups de la Champions, l'equip reusenc necessita guanyar la pista del Sant Omer i que no hi hagi empat en el duel portuguès entre Barcelos i Sporting per ser als quarts. Els dos dos partits han arrencat ara mateix a les 9. L'únic català que té accés a les eliminatòries pel títol és, de moment, el Barça.
I encara un parell de punts més en clau poliesportiva.
Motor a les portes del Gran Premi de les Amèriques, el tercer de l'any, segueix l'embolic amb la sanció de Marc Márquez. Avui el Tribunal d'Apel·lació ha suspès cautelarment la penalització que l'obliga a fer dues voltes llargues a la propera cursa que competeixi. Fins que no es resolgui el fons de la qüestió, Márquez competirà amb normalitat, recordem que està lesionat. I en bàsquet, arrencat ja l'última jornada de l'Eurolliga, el Barça està pendent del que faci el Real Madrid. Ara mateix està guanyant 37-42 contra el Maccabi. En cas de derrota dels blancs, els blaugrana, que juguen demà, podrien ser segons.
Gràcies, Dani. Bona nit. I el temps, amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui ha plogut en algunes comarques. Encara està plovent o no?
Encara plou, plovisqueja en alguns sectors del mateix, per exemple, del Baix Empordà, també alguna àrea encara del Gironès, algun sector del nord de la Garrotxa, algunes àrees també del nord de les comarques de Lleida. Ha sigut bàsicament comarques de Girona i nord de les de Barcelona i Lleida, que hem tingut ruixats. Alguna tempesta, fins i tot. 1, 2, 3 litres per metre quadrat, una mica més en alguns casos, per exemple, doncs, fins a 6 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Codines, a Vallès Oriental, a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà 5, a Palamós 3, 4 a Sant Pere de Torelló. Són regadetes que, vulguis o no, doncs, alleugereixen la situació una mica als boscos, i que siguin momentàniament, i també, doncs, una bona notícia pels conreus, pels cereals, per exemple, allà on hagin, doncs, rebut aquesta mica de pluja. Destacable també el vent. D'entrada, deixa'm dir que aquests ruixats que tenim, aquesta mica de plugeta, sí, de mica en mica anirà desapareixent, i el vent, que també ho fa amb ganes, ha anat a fluixar, però encara ho fa amb ganes, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, sud del país, sud de les comarques de Barcelona, va a la baixa, però demà es tornarà a intensificar. A partir del migdia tindrem una tarda amb vent en aquests sectors que dèiem, però també en moltes altres comarques, una tarda força ventosa. On bufarà més ganes sembla que és cap a la zona del Pla de Lleida, on pot arribar als 60, 70, 80 km per hora. I demà de nou a la tarda, una nova tongada de ruixats a la meitat nord de Catalunya, irregulars, no sembla que hagin de ser gaire importants, però si anem sumant-li trets, doncs tot això...
A poc a poc
ajuda. Pels pantans poca cosa això, o res, però si més no, doncs el que dèiem, per altres aspectes de la sequera. Comentar les temperatures, que avui sí que és cert que amb el vent de ponent, que ahir feia arribar 28-29 graus en alguns sectors de la costa, avui ha fet arribar les temperatures a 20-22 graus a la costa i al prelitoral del centre i sud de Catalunya, però la resta de Catalunya, temperatures que clarament han baixat respecte ahir, i a la tarda, en alguns casos, l'ambient era força fred per una tarda de mitjans del mes d'abril. Demà sumarem de 2 a 5 graus respecte avui a l'interior de Catalunya i a la Costa Brava, el que és litoral central i litoral del sud del país, temperatures semblants a les d'avui, i de nou abrigadets de bon matí, que avui ho he notat que feia més fred.
És clarament temps de primavera,
sí, és allò que diuen que hasta el 40 de mayo no te quedes el sallo. Els 40 de mayo és 10 de juny, vull dir, imagina't encara si pot fer fresqueta o fred algunes matinades.
Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins després.
Que vagi bé. 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dijous, 13 d'abril, avui amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Què tal, Jordi?
Bona nit.
La Magda Gregori, cap de redacció Projectes a la Mira. Bona nit, Magda.
Hola, bona nit.
El Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari. Què tal, Silva? Com estàs?
Bé,
què rius?
Digue-li a l'Abel que ens arregli el temps, que tinc a la gata encostipada.
No ho he sentit. Ha dit que plourà o no? Ha dit que sí o que no?
Ha dit que plourà. Una mica, no per omplir els pantans, però anirà fent una miqueta de cosa. Va, deixeu-me que saludi l'Oriol Soler, periodista del Diari. Com estàs, Oriol?
Molt bé.
En fi, sí, ara després ja l'Abel ens ho acabarà d'aclarir. Ja sabeu que a les 10 i poc ens fa una actualització del temps pels propers dies. Per tant, no patiu. Espero que hagin anat bé les vacances. No sé si us ha plogut, si no us ha plogut.
Ha estat fantàstic, ha estat un somni.
Carai,
Jordi. Ah, carai. Ell ha viscut tot el dia de
Setmana Santa. Comparant amb el dia d'avui, sí. Però sí, he fet molt de sol i ha estat molt bé. He estat al Montseny i molt bé.
No, jo...
Silva, tu estàs...
Jo...
Tu estàs pensant?
No, perquè he treballat molt en aquesta Setmana Santa i estan molt sobrevalorades les vacances de Setmana Santa.
Perquè realment són molt més curtes del que a vegades s'imagines.
No, perquè vas esperant, no?
Bueno, el dijous estàvem aquí.
Clar.
O sigui, en realitat, que eren 4 dies, sí, sí, quatre dies, i mira, jo avui m'he agafat festa, avui estic mig de festa.
Mira, que, quina tenia... festa aquí, acompanyant-nos.
I avui he disfrutat més. Bueno, però estic aquí també, sí, mitja festa, de fet, però perquè teníem un partit de bàsquet de veterans contra el Barça, saps?
Carai.
I a sobre hem guanyat, tu. O sigui,
mira, carai, sí, ell ha aprofitat ja per sí, dir que hem guanyat,
que els he dit que ho diríem.
Ah, doncs sí, ja ho has dit.
Ah, doncs ja ho has fet.
No, però és el que deia la Magda, que és veritat, que a vegades tenim com l'objectiu aquest de dir, va, que arribi ja la Setmana Santa, que necessitem descansar, i després arriba la Setmana Santa.
Està sobrevalorat, no? Perquè al final hi ha ponts que també no són així, no és tant, passen molt ràpid.
Que passa
que
és primavera. I aleshores home, agafa
tant,
valor.
Sí, i les tardes aquestes sí, que esclaten.
Que s'allarga una miqueta, sí, no? Sí, sí. En fi, va, deixeu-me que posi una miqueta d'ordre, que el Silva ens acabi d'explicar com ha anat aquest partit, que tenia moltes ganes d'explicar.
No, ja està, que, no, que ha estat molt bon
ambient. Com es diu l'equip?
Nosaltres som els veterans de Sant Cugat.
Els veterans de Sant Cugat contra qui?
I hem jugat contra els veterans del Barça.
I els heu guanyat, eh?
Sí, hem guanyat, sí.
Carai, de molt.
No, 54-47 o una cosa així, però està superbé, hombre. El Barça, estem parlant del Barça.
No, molt bé.
Però de superveterans, eh? O sigui, ja a partir de... No sé, dels 60 o cap amunt, eh? Estem parlant, saps?
De joves ja crescuts.
No. Sí, bueno, ja veterans, és que els veterans, quan deixes de jugar a bàsquet, ja ets veterà, saps? I a partir dels, jo què sé, els 25 o 30, ja ets veterà. Jo jugo amb gent de 30 i de 40.
Però és que els de la meva edat ja són veterans, també, segons quin esport.
Bueno, és sí. Dir... Són tan veterans que en saben tant que ara no se'ls pot guanyar.
Exacte.
Com que s'ha sabut tant, perquè són tan veterans, de tanta experiència, bueno, que sou infalibles.
Va, deixeu-me que posaré una miqueta d'ordre. Ens endrecem després d'aquestes vacances, d'aquestes mini-vacances per alguns. Ens endrecem i de seguida tornem parlant de la decisió que ha pres aquesta tarda la GEC sobre l'escó de Laura Borràs.
No ho sé, amb Anna Ballonet. RAC 1. El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat. Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga a les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Lobos Ovnes, Cantoria o Lia de Sandro, amb Thomas Danforth, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp.
Entrades a auditori.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cap.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per RAC 1. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, FIAC Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonesa.
2 minutes per arribar a 9:45 de la nit. Avui estàvem, des de fa ja uns quants dies, pendents de sabíem que la decisió de la GEC se sabria avui sobre el cas de Laura Borràs i, finalment, entre cometes una mica, podem dir que la sorpresa
ha estat que no s'ha pres cap decisió o que la decisió que s'ha pres és passar la pilota al Parlament.
Que la prengui nosaltres.
No, perquè és el que ha dit, que li dona un parell de setmanes per aclarir què farà amb l'escó de la presidenta suspesa del Parlament, que de fet, si ho recordem, és també el que va fer el mateix amb el cas de Pau Juvillà, en aquest cas, però sí que els magistrats recorden que en casos com el de Laura Borràs, on hi ha una sentència per prevaricació, el Suprem sí que considera que se li ha de retirar doncs, l'acte de diputada. Començo per ordre invers i acabarem amb el Jordi Febrer.
No penses que puc dir gran cosa, però sí, opinarem.
El que puguis dir. No sé com veieu aquesta decisió de la GEC, si creieu que això, que ha tirat una mica pilota endavant, 10 dies de marge...
Clar, al final els partits independentistes portaven molts mesos, amb altres contextos diferents, però dient que al final la Junta Electoral Central no era l'òrgan competent per resoldre aquests tipus de casos. I bé, el que ha fet avui la Junta Electoral, juntament amb el que va fer amb Pau Juvillà, és, d'acord, com que de moment no és responsabilitat nostra, donem 10 dies de marge perquè vosaltres prengueu una decisió. Per tant, jo crec que aquí el gran problema ara està en mans d'Esquerra Republicana. És a dir, el mateix partit que, a més a més, està en el govern, no? I has de decidir què fas amb la segona institució del país, que és el Parlament de Catalunya. Això, en un context, a més, preelectoral, si no és electoral ja, no? Perquè queda un mes per aquestes eleccions, però ja estem en un compte enrere, doncs posa una situació bastant complicada al mateix partit en el qual en aquests moments està en el govern, no? I al final és la senyora Alba Vergés qui haurà de decidir, i alguns dels retrets que probablement se li van fer en el seu moment a Laura Borràs, ara potser els haurà d'assumir Esquerra Republicana.
De fet, fons d'Esquerra, això no ho hem explicat abans del sumari perquè ho hem sabut més tard, fons d'Esquerra diuen que el Parlament ara per ara no se li ha notificat encara aquesta decisió de la GEC, que la setmana que ve la mesa previsiblement afrontarà doncs, què ha de passar amb aquest cas. Sí que diuen, però, que la millor solució, també per defensar el Parlament, el prestigi de la institució, seria que Laura Borràs dimitís davant d'aquesta sentència. Diuen que si fos en el cas d'Esquerra, doncs que això ja hauria passat i, per tant, fan novament, una altra vegada, una apel·lació a la responsabilitat de Junts perquè passi això. Oriol.
Per demanar que no quedi. Laura Borràs ja ha donat mostres sobrades de que no pensa dimitir. No, això, al final, és una mica... Inclús ho he mirat aquesta tarda perquè és exactament el que van fer amb el Pau Juvillà, la Junta Electoral, però amb els mateixos substantius i adjectius, també, vull dir que... I aquí,
vols dir que van reaprofitar el text canviant els...
Un corta i pega, no?
Plantilles.
Però aquí és una mica que, vale, 10 dies, si vol, previsiblement, si fan el mateix que va passar amb el Pau Juvillà, doncs el Parlament podrà presentar les seves al·legacions, constatant un cop més que hi ha el que diu el reglament del Parlament, que és els diputats no poden marxar fins que no hi ha sentència ferma, i el que diu la llei electoral, i l'encarregat d'executar-la, que és la Junta Electoral, que és en un delicte contra l'administració com aquest cas, es pot treure l'escó d'un diputat sense que hi hagi sentència ferma. I passats aquests dos dies i aquestes al·legacions, doncs la Junta Electoral tirarà pel dret i li retirarà l'escó i veurem, bueno, com en els dos. És que aquesta pel·lícula una mica, els delictes són diferents, però més o menys ja l'hem vista, vull dir que al final... Laura Borràs tampoc no va fer res per evitar que Pau Juvillà deixés de ser diputat per ordre de la Junta Electoral, i en aquest cas la vicepresidenta en funcions de presidenta que és Alba Vergés tampoc no farà res més que esperar a que passin els tempos, els terminis, i un cop la Junta Electoral decideixi, doncs Laura Borràs es quedarà sense escó.
Sí, no.
Sí, bueno, no només no va fer res, sinó que havia dit que ho faria i com a presidenta del Parlament al final va decidir fer el que va decidir la resta de la cambra, no? Per tant, aquí el precedent es diu Pau Juvillà. Lluís, que és, ho acaba d'explicar ahir perfectament, estan fent exactament el mateix procediment, és un delicte contra l'administració, que això també és important, perquè encara que no sigui sentència ferma, aquesta és l'excepció, no? I després això coincideix a sobre que entren a una proposició del Parlament per treure-li la pensió que li correspondria a la, com a expresidenta del Parlament, i home, jo crec que en aquests moments, o sigui, en uns dies... La presidenta suspesa en funcions, o la suspesa, perdó, del Parlament, Laura Borràs, és un cadàver polític que jo crec que pot ressuscitar algun dia, però que no crec que això duri gaire més. No sé què dirà, si aquí un dels...
A veure, Jordi.
Un dels advocats de la defensa.
No, i de resurreccions, uf, no en parlaré.
Has passat la Setmana Santa, però...
Però, a veure... No hem tingut accés a l'expedient encara i, per tant, és difícil parlar d'estratègia jurídica i de fonamentació, perquè només hem vist el text que no ens ha arribat de forma formal. El text és, si puc opinar d'alguna cosa més enllà de l'estratègia jurídica, és d'un cert sadisme, en el sentit que fa el paral·lelisme molt concret i molt específic cap al tema Juvillà. Llavors, dona aquest marge de 10 dies perquè la presidència, perquè la mesa es pronunciï.
Sadisme pels 10 dies, dius.
Sí, bueno, sadisme i per la comparativa, no? És a dir, està fent política. La Junta Electoral Central està fent política intentant, de nou, fer-ho de manera que les decisions polítiques, sigui de Junts o sigui d'Esquerra Republicana o de la mesa o de qui correspongui, siguin delicades i divideixin al màxim l'independentisme.
Era una opció que contemplàveu, que la GEC prengués aquesta decisió que fos tan similar a la de Pau Juvillà?
Era esperable. Una altra cosa és que també era esperable, doncs, que tirés pel dret. En aquest cas, em sembla que és l'opció més cruel, no? i més compromesa, tant pel que fa a allò que avui ha dit Esquerra Republicana pel que es veu, no? De, aviam, doncs, si la presidenta Borràs doncs, fa un pas enrere, etc., com per la mateixa Esquerra Republicana, que té una peça al taler complicada. Jo penso que el problema està en un tipus de norma, també, que fa que càrrecs electes doncs, depenguin d'aquest tipus de decisions molt discrecionals, és a dir, per molt que la llei t'ho permeti, em sembla que és una bona discussió pensar, de la mateixa manera que parlàvem sobre el reglament del Parlament, que ara més es vol modificar el reglament perquè si no es modifica doncs no es pot actuar contra Laura Borràs, és a dir, si realment es pogués actuar contra Laura Borràs no faria falta aquesta proposta del PSC per modificar el reglament. De la mateixa manera que parlàvem de si això és convenient o no, de si aquest article és bo o no que existeixi, també sembla que és bo que reflexionem sobre si és bo que hi hagi un mecanisme tan automàtic però per fer aquestes coses.
Una cosa només, Magda. No, però jo pensava que abans del 2017 la vida anava contra el sentit absolutament contrari. És a dir, quan hi havia temes de corrupció, no s'arribava mai al punt d'esperar la sentència. De fet, el propi reglament del Parlament preveu que en un moment determinat, quan s'obre el judici oral, això ja no arribi a ser, i no, en aquest cas tampoc no s'ha aplicat. És a dir, estem parlant de coses que abans eren impensables i ara ens semblen absolutament normals i resulta que són els òrgans judicials els que han de treure. No, és que els polítics tenen l'obligació de donar exemple i això ha canviat des de fa un temps perquè s'han introduït altres elements que no es donen en el cas de la Laura Borràs i si es donaven en altres.
Bueno, és opinable que no es doni repressió en el cas de la Laura Borràs.
Perquè estic opinant.
Bueno, i aquest seria l'altre debat, que seria el debat més estrictament polític i si hi ha hagut unes interferències polítiques a l'hora d'investigar o no a Laura Borràs. El que passa que jo crec que avui marca la GEC un altre calendari, que són 10 dies i una de les conseqüències també de la sentència és el que passarà dins de Junts per Catalunya. Per tant, a partir d'aquests 10 dies que el Parlament haurà de prendre una decisió, jo crec que ens obre també el debat què passarà dins de Junts. És a dir, es podrà mantenir la presidència de la... i, per tant, al partit no hi haurà cap moviment de peces? És a dir, ningú dins del partit prendrà una decisió que, per tant, pugui, no sé, convocar un congrés o fer canviar algunes de les majories que hi ha
sí,
en aquests moments?
Sí, perquè en aquest sentit hi ha un corrent que està d'acord amb mantenir el vacant. La plaça, i un altre corrent que està d'acord.
Per això, hauríem dit, però, que hi ha com tres opcions, no? Que una seria aquesta que dèiem, forçar que la presidència quedi vacant com a senyal de protesta.
Que jo crec que és descartable al 100%.
Després, una altra, que és directament que renunciï a la presidència del Parlament, i la tercera...
Que també seria descartable.
Clar, i la tercera és assumir que Borràs no és diputada ni és presidenta, en cas doncs, que s'acabi retirant l'escó, i intentar substituir-la per una altra persona que ocupi aquest lloc, que fa molt de temps doncs, que ja sonen alguns noms, com per exemple el d'Anna R.
Jo crec que aquest és l'escenari en el qual ens apuguem d'aquí a dues setmanes, i ara aquí la clau serà les majories i, per tant, el que vulguin fer els partits a l'hora de posar la presidència de la mesa. És a dir, pot ser que repeteixi el mateix que vam tenir en el debat d'investidura i que, per tant, la proposta sigui una presidenta o president de Junts per Catalunya, però no podem descartar altres majories. És a dir, no sabem què pot passar en el cas del Partit Socialista o de la mateixa pròpia Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que el debat està aquí, amb qui realment no acabarà establint aquestes majories, i jo insisteixo, això passa en un escenari electoral. Mm. I, per tant, no podem oblidar que per molt hi hagi unes eleccions municipals i que els tempos siguin uns altres i que fins i tot a l'hora de valorar els candidats es tinguin en compte altres partits o altres característiques, això passa en un context electoral i qualsevol decisió pot ser mal interpretada o feta amb uns interessos molt concrets. No?
Oriol.
Sí, que sobre el que deia la Magda, justament he recordat que precisament la CUP no dona els seus vots perquè Laura Borràs sigui presidenta del Parlament, perquè diu, vostè està en una situació judicial que més d'hora que tard el reglament de la cambra l'obligarà a marxar, perquè és un cas de corrupció i quan se li obri judici oral vostè estarà suspesa. No? Vull dir, posant-se d'alguna manera de que si Junts hagués proposat un candidat alternatiu que no estigués encausada, la CUP sí l'hagués donat suport. Bé, doncs, no? L'escenari aquest que comentàvem, de que si Junts pot arribar a proposar Anna R, doncs bé, és un escenari que, ni que sigui de cara a la galeria, perquè és evident que no hi ha un programa comú ni res del que s'assembli, però d'alguna manera permetria tornar a construir una majoria independentista, perquè la majoria numèrica la tenen, encara que després no la sàpiguen traduir políticament, però els números surten perquè un candidat alternatiu de Junts per Catalunya tingui els vots dels partits independentistes del Parlament. Això és així.
Voleu afegir alguna cosa més?
Sí, una coseta pel que feia, pel que deia també el Jordi Cabrera respecte de que la GIC fa política. A veure, puc entendre el que diu, el que passa és que d'alguna manera li estaven demanant que fes política perquè els polítics no estan fent la seva feina. És a dir, aquí fa una setmana vam estar parlant d'això i l'opinió majoritària és que la GEC resoldria el problema polític que tenia sobretot Esquerra Republicana, no? I la GEC sap, o sigui, són gent, són persones de carn i ossos, són catedràtics o jutges que saben que la realitat és aquesta i que els hi estan demanant que els hi arreglin un problema. I aleshores els diuen, bueno, escolti'm, pues ara els hi donem 10 dies, si vostè no el vol arreglar, que ho diguin, ja ho arreglarem, però vull dir que aquí tothom fa política i els que han de fer política són els polítics, i si els polítics no fan política, doncs aleshores hi ha un altre que ha de resoldre el problema.
I que en un context d'unitat independentista, doncs segurament fer política seria d'una altra manera, en un context de tanta divisió i tan poca coordinació, doncs evidentment és campi qui pugui.
No, sí. Sí.
Deixem-me que canviï de tema, perquè aquesta tarda també, encara parlant de Junts, la militància ha donat el vistiplau a la llista que ha presentat Xavier Trias. Durant tot el dia s'ha pogut votar per validar aquesta candidatura, que recordem que inclou noms de l'entorn de Puigdemont, com per exemple Josep Rius. També, fruit de l'acord amb el PDeCAT, incorpora Joana Ortega, que recordem va ser vicepresidenta del govern d'Artur Mas.
No pel PDeCAT, per cert, sinó per Unió Democràtica, quan no existia. No, ho dic perquè, clar, sembla com si... Clar, vull dir que, abans li deia el Jordi, això sembla una llista de Convergència i Unió. És com, ja no és Convergència, no? És com tornar a l'època de Convergència i Unió.
Sobre això, precisament, les dades indiquen que un 76% dels militants hi han votat a favor i el 24% hi ha votat en contra, que al final és una quarta part dels militants que hi han votat en contra. No sé si aquí veieu alguna intenció o alguna... moviment del sector, precisament, de Borràs, que és el que no està tan representat en aquesta llista, Magda.
Segur que és aquest tant per cent, però tampoc no és el majoritari. Per tant, també et demostra que dins del partit passaran coses. I probablement les municipals seran un gran termòmetre, no? Perquè s'han hagut de configurar llistes a molts pobles i ciutats, i per tant, la de Barcelona, que és la clau, acaba tenint un pes i un protagonisme, un sector molt més moderat, el qual hi ha, en aquesta mateixa llista, hi ha, per exemple, la exconsellera Victòria Alsina, que també està dins d'un corrent molt concret dins de Junts per Catalunya. Per tant, et demostra que, almenys en la cas del candidatura de Barcelona, i veurem què passa, no?, amb la resta de com s'acabin de configurar de candidatures del país, que probablement un sector està agafant un pes significatiu dins del partit. No sé si això després es pot traduir, si hi ha un congrés, en un canvi també en la pròpia direcció, però sí que hi ha moviments interns que demostren o que demanen d'alguna manera indiquen que hi ha un corrent més moderat que vol, no?, d'alguna manera capitalitzar part de la política del partit, no?
Sí, serà molt interessant a Barcelona veure quin paper té Laura Borràs, perquè és precisament en les ciutats més grans, no?, on el candidat poder no coneix a tothom, com els pobles més petits, on precisament una causa de corrupció per la que ha estat condemnada Laura Borràs pot tenir una incidència a l'elector a l'hora de pensar-se el vot i de cantar-se cap a l'opció de Trias. A mi em semblarà interessant veure fins a quin punt Laura Borràs s'implica a la campanya a Barcelona, quants mítings participa, perquè Xavier Trias ja va dir que poder hauria de fer un pensament si resultava condemnada, i està clar que la llista no ha integrat a ningú del sector de Laura Borràs, tot el contrari, ha integrat precisament exconsellers, com deia la Victòria, com deia la Magda, com Gregori Alsina, justament enfrontats internament a Borràs per la decisió de sortir del govern.
Mm-hmm. Totes maneres, aquest debat de moderats i radicals, que entenc, els protagonismes són difícils d'identificar. És a dir, hi ha moltes persones que són pota negra independentista que no tenen per què respondre a la família Laura Borràs, no? dintre de Junts. És un partit prou barrejat en el qual apareix ara, o reneix ara mateix, la figura de Xavier Trias, que és una persona moderadíssima, de vegades exasperantment moderada per molts sectors, però que té dret d'intentar-ho en un sentit. Ara mateix acaba de fitxar com a número 7, em sembla que és Josep Rius, que és difícil trobar una persona més propera a Puigdemont que Josep Rius. La qual cosa ja em sembla que és un gest que com a mínim s'hauria de contemplar o de considerar. Però és que, a més, ja que veurem el mes de maig què passa, no? Però no és una persona que afegi les coses gratuïtament. L'única vegada que hi ha hagut a Barcelona un govern nacionalista o sobiranista o independentista ha estat per la via moderada. Ha estat per la via Xavier Trias. Per tant, alguna cosa ens sembla que ens ha de poder dir això. Això no treu que Junts estigui amb la seva guerra per la independència de Catalunya i que a nivell de Catalunya el debat sigui un altre, etc. Però a nivell de Barcelona és veritat i s'ha de reconèixer que l'única vegada que s'ha pogut guanyar altres corrents polítics a Barcelona ha estat per la via de la moderació. Doncs bé, possiblement, és bastant possible que pugui tenir com a mínim dret a intentar-ho un altre cop.
Jo és que crec que independentisme i moderació és un oxímoron i per tant són conceptes incompatibles en el sentit de que el Trias, quan va ser alcalde, això no estava... Si vols el concepte aquest de sobiranisme, que jo no he acabat d'entendre mai, doncs sí, el podem acceptar, però el que ha passat després de 2017, això és diferent del que passava abans, no? Jo crec que precisament una de les estratègies del Trias clarament és no parlar del tema nacional, intentar fer una llista equilibrada. Aquí jo crec que efectivament teniu raó en que ha posat una peça de Puigdemont que, per lo que veig jo ara, jo no, tampoc s'ha interpretat les interioritats de Junts, no? Però veig que deu ser molt diferent de l'àmbit de la Borràs, no? Entenc que això la illa una mica més, i després, home, clar, recuperar Joan Ortega, és una persona que conec de fa molts anys i que tenia ganes de tornar a la política i que estava ara implicada en l'associació aquesta de municipis, doncs és tornar al temps precisament en què no la discussió a Barcelona era una discussió sobre temes municipals, sobre la ciutat, sobre com està la ciutat amb el govern de la Colau, i a més sortia la foto del Trias i no sortia el logo de Junts, no? És a dir, no crec que la via sigui... Que després...
No, si vols guanyar,
Magda. De fet...
No, de vegades que vulguis tenir raó, però si vols guanyar...
Només un comentari pel que dieu de que hagi incorporat a Josep Rius, que és una persona, no, molt propera a Carles Puigdemont. És cert que probablement és un gest que fa Xavier Trias, però alhora no podem oblidar que quan estava sondejava aquesta, no, aquesta opció de si Trias aniria o no com a candidat a l'alcaldia, Xavier Trias fa un viatge a Waterloo i es reuneix amb Carles Puigdemont. Correcte. Això passa el mes de setembre de l'any passat, no? I per tant hi ha una trobada en el qual per tant, d'alguna manera ja fan una anàlisi de la situació i d'alguna manera jo crec que tothom surt convençut d'aquell viatge, sí. Surt convençut que Xavier Trias serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Per tant, vol dir que Puigdemont no ha estat aliè a aquesta carrera de Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona. I això també explica, per tant, que Josep Rius formi part d'aquesta candidatura. I això no ha passat en altres contextos, no? En el qual Puigdemont s'ha posicionat molt diferent al que podia fer el mateix alcaldable, no?
Sí, i que deia el Silva que el sector Borràs l'ha aïllat de la llista, però que serà vaja, una munició de campanya dels rivals de Trias. Vaja, tampoc no cal aquí tenir molts dots adivinatoris per preveure-ho, perquè que li diran que encara que no es presenti amb les sigles de Junts, que la presidenta del seu partit està condemnada per corrupció i que justament aquests atacs poden venir molt més, no?, recuperant les mans netes històriques justament d'un dels partits amb qui Junts més competeix, que és Esquerra Republicana i bueno, Ernest Maragall.
Llevat de que arreglin el tema abans, no? Potser, si digui... No sé, no?
Que el mateix Trias, jo crec que s'ha distanciat molt.
Sí, ja ho està fent.
Una cosa és que et distanciïs, però l'altra és que els teus rivals t'utilitzaran en contra. I això...
Vull dir, maneres,
que Trias té molta experiència, però...
En aquest cas, exacte, Trias sabrà quin... Bueno. És a dir, probablement podrà treure cartes també perquè amb ell se n'hi van a utilitzar algunes en plena campanya electoral.
Aleshores, he sentit que un sondeig que...
Sí, ara hi anava. Mira...
Que perquè si no entes, estava encarregat per Esquerra Republicana, era
és
això?
Un sondeig que ha fet Esquerra, que ha tingut accés des de RAC1, que diu que...
Això és un sondeig d'Esquerra.
És d'Esquerra.
És palpable, eh?
El que diu aquest...
No, és més interessant del que sembla.
Deixem que repassem les dades abans, per si hi ha algú que se les ha perdut.
Sí, sí.
Hi hauria un triple empat entre els comuns, Junts i Esquerra. Trias, en aquest cas, passaria dels 11 regidors que se li pronosticaven fins ara als 9, és a dir, de dos mesos fins ara en perdria 2. Ada Colau remuntaria posicions i acabaria en primera en intenció de vot. Ernest Maragall es posicionaria o remuntaria d'alguna manera i entraria en aquesta batalla o en aquest podi dels tres primers, i qui quedaria darrere, en quart lloc, segons aquesta enquesta, com dèiem, encarregada per Esquerra, és Jaume Collboni, que es quedaria amb 8 regidors. Per tant, hi hauria un triple empat amb 9 i Collboni, que es quedaria doncs amb 8 per darrere.
No, és que, perdoneu, però mira, ahir just estava fent classe a la universitat i estàvem parlant del tema de la relació entre les mitjans de comunicació i les enquestes electorals, i ara quan el Jordi ha saltat dient que és palpable, no?, que Esquerra Republicana hagi fet aquest sondeig, és perquè la sensació que pot donar és que una enquesta com aquestes, que resitua Esquerra millor del que deien les enquestes fins ara, que baixa l'expectativa de vot de Junts, que torna a col·locar la Colau com a possible primera amb vots, però per tant necessitada de votar, que això és favorable a Esquerra, però la influència d'això en el votant és molt discutible, saps? O sigui, això al final és la interpretació de màrqueting que es fa quan es diu les coses que he sentit que dèieu, que suposo que són de l'enquesta també, no?
Sí, sí.
Que és... es desinfla Trias, no? És a dir, una sèrie d'elements que Esquerra torna a recuperar, la Colau sí. Sembla que també... Clar, això són estats d'opinió que al final és màrqueting polític perquè pretén influenciar en el votant dient no, escolta'm, que els d'Esquerra no van tan malament, que el Trias no és que guanyi, pensant que amb això, i és veritat que hi ha una part del votant que potser pot decidir votar Trias perquè pensa que guanyarà o perquè hi ha un vot útil, o acabar no votant Esquerra si pensa que Esquerra no tindrà un bon resultat.
Mai saps,
però no, per això dic, però tu has saltat de seguida dient sí. Això. I el que jo dic és que això, que estava molt estudiat des del punt de vista acadèmic, no està tan clar. Hi ha molta gent que reacciona de manera contrària.
Magda,
no?
sempre
les tendències i l'opinió pública, per tant, les pròpies enquestes, condicionaven probablement el desenvolupament i els resultats d'unes eleccions, però cada cop això no és així. Per què? Perquè hi ha moltes tendències i una gran opinió pública, entre altres coses, perquè hi ha altres elements que juguen a això, que
i
són
les pròpies
xarxes socials, és a dir, en un món líquid, aquí hi ha tantes influències. De fet, això ha passat perquè, de vegades, algunes de les enquestes encomanades han sigut... els resultats han acabat sent realment estratosfèricament diferents del que han acabat passant, i, en canvi, enquestes fetes només a través, per exemple, de Twitter, havien acabat donant un resultat molt més aproximat al que havia acabat passant, no? Per tant, això et demostra que cada cop té menys incidència, però això no vol dir que no condicionin part del relat durant la campanya electoral.
No,
i, per tant, és intel·ligent per part d'un partit, probablement, llançar una sèrie d'ítems i una sèrie de tendències perquè saben que poden condicionar part del discurs durant els dies de campanya.
Jordi.
Jo diria que en el cas d'aquesta enquesta, si es vol condicionar d'alguna manera, no es tracta tant de condicionar el vot, sinó d'acreditar que no estan tan malament. És a dir, en el cas d'Esquerra Republicana, que em sembla que més aviat està tenint un perfil bastant baix les últimes setmanes, el seu candidat i fins i tot la seva campanya i el seu missatge i la seva comunicació, em sembla que estan intentant, bàsicament, i amb tot el respecte del món, perquè és possible que tinguin raó, no ho sé, però tinc la sensació que més aviat el missatge únic que estan intentant traslladar és no està bo, estan mal.
Oriol.
No, i que és veritat que la batalla per Barcelona i d'aquí res ja estarem en campanya un altre cop serà impressionant.
Que no hi estàvem, vols dir.
I ja formalment, però que sí que és veritat que justament el partit que ha encarregat aquesta enquesta que comentaves, Esquerra, és veritat que sí que ara mateix ja encara anirà més, s'intensificarà encara més aquesta tendència, que és un tots contra Colau, en el cas de Trias i Collboni, sorprenentment Collboni després d'haver estat 4 anys en el govern, però bueno. I és veritat que Esquerra està una mica com a mig camí, perquè també vol presentar-se com a alternativa, però alhora també ha sigut en els pressupostos i les polítiques més significatives del mandat de Colau, i ha votat a favor. Per tant, és veritat que... no? Presentar-te com a alternativa, vull dir, està en aquest mig camí, és a dir, els posem en el bloc de Colau o és una alternativa també? És clar que l'alternativa més clara és Trias, vull dir, ja ho va ser -ho fa 8 anys, i al final jo crec que les eleccions aniran una mica de Trias contra Colau, sobretot a mesura de que es vagi avançant en la campanya i anem accelerant cap al 28, perquè al final també és la dinàmica a què s'aboca, i sobretot que els dos candidats, tant Trias com Colau, volen potenciar, perquè és el que els pot fer mobilitzar els seus graners de vot, un dels quals, del de la Colau, potser una mica desencantat pel resultat d'unes polítiques d'esquerres que potser no han donat els resultats esperats, i d'altra banda el de Trias, que veu que té un menú anticolau on escollir.
De fet, jo crec que la clau de la campanya electoral serà, tant per Trias com per Colau, si són capaços d'aglutinar el vot útil o el vot dels indecisos, que n'hi haurà molt, també, no? Perquè al final el vot útil és aquell vot, per exemple, del Partit Popular o del Partit Socialista, que pot acabar votant Trias, però hi ha una massa d'indecisos que existeix i que també tant un com l'altre hauran de saber capitalitzar, no? Per tant, la clau de la campanya d'aquestes dues formacions serà amb com influeixen en aquests votants, en els que poden ser indecisos i els que poden optar a fer un
vot. A veure, comunicació política sempre es diu, al final, si es pot reduir molt, molt, molt les campanyes, es limiten a mobilitzar a la gent, els teus, perquè vagin a votar, i desmobilitzar els altres. Això seria el resum bàsic d'una campanya electoral. És a dir, que els teus vinguin a votar-te, o que vagin a votar i que segurament que votaran a tu, i els altres no els matxaquis massa perquè no hi vagin. No? Jo tinc un grup de friquis d'aquests de WhatsApp, de la política, que fem vaticinis, i tinc un vaticini, que potser canviarà, durant la
campanya, veure.
Però d'ordre, no de mandat, de si no sé qui serà l'alcalde o l'alcaldessa, el que sigui, però que jo tinc bastant clar que l'ordre serà Trias, Colau, Collboni i Maragall. Jo tinc bastant clar, tot i que tinc algun dubte si el
Collboni... Que vols que fem una travessa resultat. Aquí?
No, sí. perquè...
Trias,
perquè,
Colau, Collboni...
Sí, l'ordre de ordre, ordre de vots.
Sí,
això
sí,
no vol
sí.
dir després...
Sí, sí,
això és el tema aquesta personal?
La seva no i la dels seus amics.
No és la meva decisió, això és el meu vaticini.
El teu vaticini?
Sí, el meu.
Però no és que surti d'un informe...
És la primera porra electoral feta ja.
Bueno, a veure, tenim un grup de gent que ens dediquem a mirar aquestes coses, a mirar coses d'aquestes, i pues, a base de mirar enquestes i tot això, pues,
digues.
Cadascú dona la seva opinió. I hi ha gent que no està d'acord, i jo crec que aquest seria...
El rànquing.
El que passa és que, bueno, això pot variar, no? Però això explica...
Digues, com anava?
Ah, vols que t'ho digui?
Sí,
clar. Li ha agradat.
És que a vegades t'escolto i a vegades no tant.
No, em sembla que no m'escoltes massa. Només
Trias, Colau, Collboni i Maragall.
Només m'escolta quan li agrada.
Trias, Colau, Collboni i Maragall.
Quan li agrada només m'escolta. Sí, Trias, Colau, Collboni i Maragall. Sí, aquest seria l'ordre que respon una mica a aquesta polarització que estàveu dient. Si al final el vot útil va cap aquí, per això hi ha un interès, perquè efectivament les expectatives que tenia el candidat d'Esquerra inicials no sembla que l'estiguin complint. Llavors, és possible que hi hagi un desplaçament de vot útil cap a Trias i una part de vot que vagi cap a Colau per mantenir aquests dos. Perquè al final la decisió igual és que el segon acaba sent l'alcalde o alcaldessa i el que guanya no.
A veure, Jordi.
Passa això. No, que és el que no,
ui, vaja, jo simplement penso que...
El Jordi està impactat. Està...
No. Les enquestes, francament, jo tinc la meva personal i que va més o menys per aquí. També em balla molt saber quina feina concreta està fent Collboni, si realment està encertant el missatge o no, o si està destacant com pretén, però em quadra, això em quadraria com a expectativa.
Però hi ha aquesta escala de la segona, Collboni.
Sí, sí, sí.
A mi em sorprèn, però, present, per això que dius.
Però com que no ho sabem...
La campanya, però encara...
com que no ho sabem i el detall serà fi, perquè serà difícil de diferenciar molt l'un i l'altre, no? Serà bastant justet. Per mi la clau suposo que serà fins a quin punt la mala llet acumulada durant 8 anys per un govern de la Colau, que per algunes persones és desastrós i per altres persones, sense ser desastrós, no volen que continuï, perquè creuen que si continua aleshores sí que serà desastrós, veure la magnitud d'aquesta tragèdia. I si la magnitud és gran, ho arreglarà algú, sigui Trias, sigui Collboni, sigui Esquerra Republicana o qui sigui, no? Jo penso que en qualsevol cas seria Xavi Trias en primer lloc. Però es tracta de veure fins a quin punt això és tan gros com ens havien dit tanta gent. Jo penso que sí, però pot ser que la gent sigui molt més incoherent del que semblava.
Per ser, Anna, deixem només...
Tancar, sí.
Si no, només dic una frase, que és... Ho dic perquè sempre que parlo d'aquestes coses ho recordo, que jo no voto a Barcelona, vull dir que m'ho miro des de fora. Tot i que treballo i aguanto el que passa a Barcelona. No, ho dic perquè a vegades està bé recordar-ho, saps?
Falten 2 minuts per arribar a 3:15, fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1.
Ara que arriba el bon temps, també arriben les ofertes d'IKEA per crear un espai on gaudir del sol. Aquesta temporada, tu hi poses la terrassa o el balcó i a IKEA hi posem la inspiració. Descobreix les nostres ofertes a IKEA.es/Catalunya.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena. Una d'albina, concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Copterring, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. Activitat, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Sí, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen gairebé 2 minutes de 3:15 de la nit i volia parlar encara d'un altre tema abans de tancar la tertúlia, que no sé si heu sentit avui les declaracions d'una banda d'Alicia Romero i de l'altra banda de Salvador Illa sobre aquesta proposta de Pere Aragonès de l'acord de claredat. Si no ho heu sentit, mira, podem recuperar els dos talls i ho entendreu tot una mica millor.
És una proposta que neix bastant morta, no? Però nosaltres escoltar-lo i tant. Ara ha dit que el juny ens convocarà. Mm. Doncs quan ens convoqui, nosaltres acostumem a anar a les reunions on se'ns convoca, no?
No ha dit que assistim, ha dit que ho valoraríem i jo dic que no hi ha res decidit ni res compromès i que nosaltres a reunions que serveixin per dividir els catalans no hi assistirem. No, desmenteixo, simplement clarifico la seva afirmació.
Ha dit que no ho desmenteixi, sinó que ho clarifica. No sé si escoltant-ho creieu que ho ha desmentit o que ho està clarificant.
Ho ha desmentit, però... A mi em sorprèn que hagi passat això, perquè el Partit Socialista calcula molt bé i pacta molt bé les declaracions que fa públicament per no contradir-se. I em sorprèn que hagi passat això entre el president i la portaveu. No és gens habitual dins del Partit Socialista que això passi. Que passés en un altre partit...
Ho arreglaran
segur, trobaran la manera, però m'ha sorprès...
Vull dir, no tornarà a passar,
però és que m'ha sorprès que hagi passat.
Clar, perquè... si heu fixat, a més, Salvador, ella insisteix, no l'estic contradient, no?
I si us fixeu, la contradicció d'ella... és només al final, perquè tot el que diu treu la frase final i la resta és això no ens interessa per res. El que passa que al final diu, home, si ens convoquen a la reunió doncs nosaltres acostumem a anar a les reunions, però en realitat no és tanta la contradicció, és al final només, que home, no, suposo que és una patinada, no? És una relliscada.
Diria que estan prefigurant el guió d'aquesta trobada. El PSC va ser el primer partit que va dir, primer, que un diàleg entre catalans i després en qualsevol cas, i per tant està obligat moralment i políticament a assistir-hi. Això,
sí, però
de totes maneres, que la idea és seva.
Però perdona, Jordi, perdona, però a veure, no perdem de vista que el missatge és que el president de la Generalitat va sortir l'altre dia.
Ara t'explico.
Amb una proposta...
Deixa que acabi, man.
Ah, sí,
no,
sí,
no,
sí,
perquè això anava a continuar per aquí, perquè està prefigurant que pot mirar aquest debat. Això, és a dir, el PSC... Una cosa és plantejar un acord a Catalunya per anar a Madrid a plantejar un referèndum de determinació si estem a l'any 17, a l'any 18 o a l'any 19. Però plantejar-ho ara, amb la divisió independentista, amb 33 diputats...
Perquè sembla que és l'important.
Perquè la idea del PSC d'un diàleg entre catalans, que és una cosa que resulta que li han comprat, i si li compres aquesta idea, ja ens està avançant ara mateix aquestes dues persones, que segurament el debat anirà per alguna cosa molt diferent que qualsevol referèndum de determinació. I penso que o plantejaran una possible reforma constitucional, que és una cosa que penso que seria descartable, però que poden imaginar-s'ho, o una reforma de l'Estatut, i escolta, aquest és el final del conte, i per això hem patit tantes persecucions als catalans aquests dies.
Bo, els catalans, no.
Bueno,
no fotem.
Eren catalans.
Sí, eren catalans, però no els catalans.
Casualment no eren un altre lloc.
Sí, però no eren els catalans,
perquè Oriol,
això és sí, una generalització.
No, més enllà d'aquesta, jo crec que al final, no, aquest creuament de declaracions entre Alicia Romero i Salvador Illa, al final... sembla, no, que hagin passat molts anys, però no fa tants anys que el PSC de Miquel Iceta defensava alguna cosa similar a aquest acord de claredat en cas que una reforma constitucional no arribés a bon port.
Abans del...
Sí, però no s'ho defensava ell i es va quedar sol aquest, també.
No, que precisament això anava a dir, que precisament no, que a l'acord de claredat, ja en línies més generals, el que li falla és que Espanya no és Canadà. I,
això s'ha notat en els últims anys.
En el cas dels socialistes mateix, no? En aquell temps el PSOE estava dirigit per una gestora que hi havia president la gestora, el president asturià d'aquell temps, el Javier Fernández, i li va dir a Miquel Iceta que havia de triar entre el partit o el referèndum, com si fossin dues coses incompatibles. Aleshores, al final... Bueno, pues, les cartes una mica ja estan marcades de tothom, d'aquest acord de claredat, i al final és una proposta que, bueno, es podrà parlar, el president podrà convocar, no, primer els experts, després els partits i després baixar-ho a la ciutadania, no, en aquests focus groups que faran a nivell de vegueries. Però al final, bueno, Espanya no és Canadà, ni el govern central, sobretot, està disposat al del PSOE, al del PP, ni de Vox, si és així després de les eleccions del desembre, ni molt menys. Cap govern central sembla que estigui disposat a... ni que sigui a escoltar o a
sí,
poder debatre-ho.
Si guanyés però... Podemos, sí.
I sobretot, d'altra banda, i Espanya tampoc és Canadà, sobretot perquè a Canadà el... poder judicial no va ser una part del problema. I aquí és evident que les actuacions judicials, que algunes causes encara estan vives i encara estan per venir judicis, doncs no contribueix a la solució
Magda,
del problema.
És que jo crec que l'acord de claredat, fins i tot tal com està plantejat, té sentit i podria tenir recorregut, però neix mort. Per què? Perquè a l'altre costat tenim el govern espanyol. És a dir, en un altre context i en un altre país, això tindria un recorregut i tindria un sentit.
I una altra raó. Esquerra Republicana va signar aquest mes de juny-juliol un compromís pel qual seguiria la senda constitucional. Escolta, no hi ha, però, hi ha més marge.
Però, bueno, no, jo crec que acabi la Magda i després no, Silva.
Jo continuo pensant que està ben plantejat. De fet, és que republicans sabem perfectament que aquesta és l'estratègia. És a dir, l'independentisme pragmàtic que senyor Aragonès fa anys que, d'alguna manera, no, està liderant i que ho va fer en la campanya electoral que va portar la presidència de la Generalitat defensant la taula de diàleg i ara, amb aquesta via, que és, per tant, negociar i buscar, tindria sentit en un altre estat. Però no té sentit en aquest estat. En canvi, per exemple, això fins i tot es plantegés d'una altra manera en el cas d'Escòcia, podria tenir recorregut. Per què? Perquè els escocesos també han arribat a una conclusió que no han arribat els partits independentistes catalans. I ells consideren, el Partit Nacionalista Escocès, que el seu objectiu final és la independència. Però mentre no arribi la independència, han d'aprofitar tots els límits de l'autogovern i han de demostrar una bona obra de govern. I així demostren també quins són els límits del govern en el qual estan al capdavant. I els independentistes els catalans han arribat a una contradicció, que és o ets molt independentista o aboques a l'autogovern, però les dues coses alhora sembla que siguin incompatibles, i no ho és, no són incompatibles.
Silva.
Intentaré ser molt breu perquè, mira, efectivament Espanya no és Canadà, però en lo bueno y en lo malo, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, formem part de la Unió Europea, i la Unió Europea en aquests moments no hi ha cap país de la Unió Europea que pogués plantejar un referèndum de secessió una part del territori, això és evidentíssim, no?
Bueno, plantejar es pot plantejar.
Bueno, plantejar no, fer-lo, no? No, clar, plantejar-lo no.
No, i fer-lo també, perquè es va fer.
Segon, a la llei de claretat, recordem que el Canadà el que va acabar és amb el problema, perquè els referèndums van ser... Després es va acabar el problema, perquè els requisits que posaven eren d'una dimensió que no es va tornar a repetir, i a més, les conseqüències pel Quebec... tothom està d'acord en que no han estat positives, sobretot des del punt de vista econòmic. Això és una altra realitat. I a partir d'aquí, jo que sóc molt partidari del diàleg, no puc oblidar què va passar el que va passar el 2017. O sigui que quan el president de la Generalitat, per això, quan el Jordi ha dit això dels socialistes, pensa, bueno, és que al final, a veure, estan traient ara una proposta que, com recordava molt bé la Magda, potser en un altre moment de la història tindria un sentit. Però és que en aquests moments, després del que ha passat, ni als independentistes els hi agrada, perquè els independentistes estan emprenyadíssims, el que volen és la independència,
o votar.
Ni a la resta, bueno, votar no. La independència. Però votar la independència.
No. Una cosa que genera més consens en aquest país és que s'ha de resoldre votant aquesta qüestió. I va més enllà dels partits independentistes.
Però escolta, però votant què? Perquè votar un referèndum on digui si serem independents o no, això no passaria a cap país de la Unió Europea en aquests moments.
És
per tornar a repetir les coses de sempre.
I una boníssima part de l'electorat socialista.
Oriol, digues.
I que és veritat, que vull dir, al final aquí ens trobem amb un problema bastant important, perquè és veritat que pot haver-hi, i això és cert, les enquestes ho diuen, una part molt important de la ciutadania que vol un referèndum, però alhora és veritat també, i això justament ho deia l'Stéphane Dion, que és un dels pares de la llei de claredat canadenca, que, a diferència del Canadà, l'arquitectura jurídica constitucional espanyola
no té res a veure.
Fa molt difícil que una part només del territori pugui votar un referèndum d'autodeterminació.
Hi havia jurídica,
aleshores,
hi ha informes jurídics.
S'hi ha de posar imaginació i voluntat política.
S'hi ha de posar voluntat política,
imaginació, i fer alguna cata cabriola jurídica, això també és veritat,
és
que justament ni el Tribunal, ni els principals actors polítics, ni evidentment el Tribunal Constitucional, que va ser una part del problema quan es va carregar l'Estatut, estan disposats a acceptar. Aleshores, acord de claredat, tant de bo, però ni els actors que l'han de dur a terme, ni l'arquitectura constitucional espanyola fa que sigui una proposta molt viable.
Hauries, sobre el paper, i des del punt de vista purament teòric, seria una via totalment acceptable.
Jo crec que no.
Especialment si hagués passat els anys anteriors, 2017, 2018, 2019, on, com a mínim, hi havia una posició molt unitària, l'altra, i a partir d'aquí arriba un mediador, i aquest, segurament un mediador neutre hauria arribat a una conclusió molt similar. Una altra cosa és que ara és més aviat una proposta que neix molt condicionada per una feblesa independentista, per uns compromisos a favor de respectar la Constitució espanyola i per un esgotament també popular. Llavors, aleshores, ja em diràs de quina cosa declarada estem parlant. Segurament la cosa indica més aviat a una reforma constitucional o estatutària.
3 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que faci una última pausa abans d'arribar a les 10 de la nit, que tancarem la tertúlia i actualitzarem, com sempre, la informació.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Llença't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peretarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
Vols muntar una empresa però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas tens un gestor personal que s'encarrega de tot. 900-106-08. Legalitas Negocis. Que res no t'aturi.
RAC, RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulgui, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els altres tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú en fas el que et dona la gana, sense ànim.
Per mi la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es. No ho sé, amb Anna Ballonés.
Just les 10 en punt de la nit, i acomiadem aquí a la tertúlia. Ara de seguida, com dèiem, actualitzarem la informació. Així que Jordi Cabré, Magda Gregori, Josep Manel Silva, Oriol Soler, gràcies per acompanyar. Ja esteu? Què et sembla? T'ha passat ràpid,
no
oi?
No podem parlar de la sequera a les piscines.
No ens dona temps. Ho deixem per un altre dia. Venga, no pateixis.
La sequera continua.
Tens la solució? Tens la solució?
No, no porteu aigua, oi que no? Ningú?
El que vull és banyar-me a l'estiu.
Ara la Bel ens aclarirà la pregunta que teníeu al principi, si plourà o no plourà, si estigueu atents. Gràcies a tots quatre, que vagi bé.
Bona nit.
Passen, com dèiem, 30 segons a les 10 de la nit. Actualitzem aquesta hora la informació. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el jutge envia a presó 5 homes acusats d'una violació grupal a Rubí, al Vallès Occidental. L'hauria passat en una nau industrial a finals de desembre quan van forçar la víctima. Segons la resolució judicial, hi ha proves suficients que demostren que van cometre un delicte d'agressió sexual. Van trobar un preservatiu utilitzat a terra. El relat de la víctima ha estat constant i clar durant tota la investigació i un dels seus amics va explicar l'estat de desesperació en què ell estava després de la violació. Per tot plegat, el jutge els envia a la presó sense fiança.
D'altra banda, el Parlament decidirà la setmana que ve sobre l'escó de Laura Borràs.
La Junta Electoral Central avui ha passat la pilota a la cambra i li ha donat dues setmanes per aclarir què fa amb l'acte de diputada de la líder de Junts. Des d'Esquerra, que és qui ara controla la mesa a través d'Alba Vergés, diuen que és lògic que el Parlament presenti al·legacions i apunten que la setmana que ve ho afrontaran. A la vegada, els republicans insisteixen que la millor solució és que Borràs dimiteixi.
I a tot això, ho hem sabut fa una estona, Jordi Puigneró, que serà el número 5 a la llista de Junts per Catalunya Sant Cugat del Vallès.
L'exvicepresident del govern s'integra a la candidatura per les municipals, no ocupa cap dels primers llocs perquè, diu, ha volgut ser respectuós amb l'acord local que van tancar els noms de la llista. Aquest és el retorn de Puigneró a la política activa després que el setembre Pere Aragonès el destituís del govern.
I precisament demà al matí s'enlairarà el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, el Mineiró.
Ho provarà quan passin 2 minuts de 8:45 del matí des de Califòrnia i si les condicions meteorològiques ho permeten. Avui no ha estat possible. La seva missió serà millorar la connectivitat 5G per exemple, fent un seguiment de cultius, el control de mercaderies i la gestió dels recursos hídrics. El nanosatèl·lit no fa més de 30 centímetres i només pesa uns 10 quilos. Si s'enlaira, orbitarà al voltant de la Terra i farà una volta cada 90 minuts.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, Anna, què tal? Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, entrevistarem Borja Iglesias, davanter del Betis, exjugador de l'Espanyol, i aquest dissabte hi ha un Betis espanyol decisiu pels dos equips. L'Espanyol per sortir del por de la classificació i el Betis per intentar aferrar-se a les opcions d'entrar a la Lliga de Campions la temporada vinent. Un personatge peculiar, implicat amb qüestions socials, molt sensible amb el racisme al futbol. Per tant, més enllà del Betis espanyol, parlarem de moltes més qüestions amb Borja Iglesias. I després farem tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Àlex Pintanel, amb tota l'actualitat del Barça i amb detalls sobre el finançament de l'Espai Barça que ens portarà la Marta Ramon. I tenim el mundet embogit amb l'Eurolliga, és l'última jornada, sabrem els play-off, contra qui juga el Barça el play-off de quarts, després ho expliquem.
Com sempre, us escoltem a partir de dos quarts d'onze. Fins ara, Aleix, gràcies. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit
bona
de nou.
Nit.
Ara els tertulians es preguntaven, al principi de la tertúlia, però plourà, on plourà, no.
Mira,
plourà?
A sí,
veure,
va plovent.
Què ens espera demà?
Ens esperen demà els ruixats a la tarda, de manera irregular, però com avui, sobretot a les comarques de Girona, però també sectors del nord de l'est de Barcelona i Lleida, pel tema sequera dels embassaments, ho dèiem fa una hora, això no soluciona res, però és bo remullar el territori, més enllà d'això, de com tinguem els pantans de buits. Serà un dia ventós, a partir del migdia, a gran part de Catalunya, el vent més intens cap a les comarques del Pla de Lleida, i temperatures que, d'home, i ben abrigats, perquè poden ser encara una mica més baixes que avui, però al migdia sumarem de 2 a 5 graus, sobretot en comarques interiors i cap a la Costa Brava, litoral central i litoral tarragoní, temperatures molt semblants a les d'aquest dijous.
Perfecte, Abel, moltes gràcies. Fins demà.
Bona nit, fins demà.
Bona nit. Passen 4 minuts de les 10 de la nit, 30 segons de pausa, i de seguida parlem amb l'Andrea Genorbart.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio. Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Dèiem que fa just 15 dies que es va posar a la venda la novel·la que ha guanyat el Premi Anagrama d'aquest any. L'autora és l'Andrea Genovart, és una noia de 30 anys, que retrata la seva generació en una ciutat com Barcelona, amb totes les contradiccions, les angoixes, les incerteses i les pors d'aquest moment. I ho fa en aquesta, en la que és la seva primera novel·la, Consum Preferent, una autora fins ara desconeguda, que hem anat a conèixer. Andrea, com estàs?
Bé, resituant-me una mica amb el llançament de Consum Preferent, perquè m'estreno una mica amb tot, amb publicació, amb premi, i molt contenta.
On som ara mateix? No sé si has triat aquest lloc perquè és significatiu del que passa també en aquesta novel·la.
Som al Palau Robert, ara mateix en un moment on estan fent tai chi al costat i bastant silenciós, i crec que no és molt representatiu de la novel·la, perquè és una novel·la, no?, molt sorollosa, amb molts sobreestímuls, però sí que passa a Barcelona i sobretot al centre de Barcelona.
És veritat que ens ha sorprès que estiguessin fent aquí aquesta classe, no? Perquè si creuem la tanca just d'aquí fora, no? Veiem el ritme habitual de Barcelona, els cotxes, la gent caminant, i hem entrat aquí i gairebé ha semblat una mica un oasi, no?
Sí, un oasi que bé, que no se sol trobar, i jo crec que, bueno, que almenys la narradora, no?, de la novel·la busca trobar. Potser no tant en l'ambient o en l'ambient de la ciutat, sinó en el seu cap, però que molts cops és un reflex d'aquest ritme, no?
Deies al principi que t'estàs resituant una mica. Clar, per molta gent ets algú totalment desconegut. Quan va sortir el teu nom en aquest Premi Llibres Anagrama de novel·la, segurament molta gent no sabia qui eres. I clar, segurament a mesura també que s'acosti Sant Jordi, molta més gent anirà escoltant el nom d'Andrea Genovart. Qui és l'Andrea Genovart? Què fa? A què es dedica?
Doncs mira, jo sóc una noia, una persona que sempre li agrada llegir, que sempre ha escrit, perquè molts cops, és a dir, quan publiques per primer cop, de sobte, escrivies, no?, perquè associem molt a escriure amb publicar. que va estudiar teoria de la literatura i que ara mateix es dedica en el món editorial des de la premsa i la comunicació, però sóc autònoma, faig molts malabarismes en el meu dia a dia, tinc diverses feines, no perquè ho vulgui, normalment no, perquè és el model que avui dia hi ha, malauradament. I jo tenia aquesta novel·la, l'he estat escrivint durant uns 4 anys, una forma també molt interrompuda, perquè bé, o sigui, el meu dia a dia tampoc em permetia ser una d'aquelles persones que s'asseu cada dia una horeta a escriure, fins que bé, la vaig considerar acabada i la vaig decidir presentar al Premi Anagrama.
Deia que molta gent potser escoltarà el teu nom per primera vegada, però és veritat que, si ho recordo bé, a l'agost del 2020 vas fer un fil a Twitter que es va fer viral,
sí,
on expressaves una mica tota aquesta angoixa, ràbia, queixa, perquè s'ajuntava la situació de la pandèmia, que ja de per si va ser prou complicada, sí, amb tot el que estava vivint la gent de la teva generació, no?
Sí, en aquell moment em trobava a l'atur, ja feia mig any o 8 mesos que em trobava a l'atur i em quedava un altre mig any, 8 mesos més de no trobar realment res. I realment, bé, sí, jo crec que va ser un moment límit per molta gent, perquè, o sigui, la meva generació crec que ja vam inscriure'ns en l'edat adulta sense la capacitat de projectar, no? O projectant coses que no eren gaire amables. Llavors, clar, amb la pandèmia, que per definició t'anul·lava tota aquesta capacitat a tothom, doncs clar, això va ser un còctel mortal.
A mi el llibre m'ha generat una certa angoixa, no?, llegint-lo. Després parlarem de la manera també com està escrit. Sí. Però no sé si és una cosa que tu vols transmetre o que simplement no és que tu hagis volgut provocar aquesta angoixa en el lector, sinó que és un sentiment intern, no és precisament el que vols expressar.
Jo no em vaig plantejar transmetre una sensació d'angoixa al lector, però sí que jo volia que es plasmés la cosa caòtica, el desordre, i sobretot aquesta insistència per resoldre d'una forma unívoca, doncs, tots aquests discursos o aquestes ideologies que apareixen en el nostre entorn, no?, i que ens demanen posicionar-nos tota l'estona i d'una forma absoluta. Llavors jo crec que aquí per mi és el moll de l'os, que l'ésser humà, les persones, és a dir, tenim aquesta necessitat última de aferrar-nos a un ordre, a una estructura, i quan no la tenim sí que es produeix aquesta sensació d'angoixa. Llavors jo crec que és una conseqüència de la forma en com està escrita la novel·la o del que li passa avui dia a la narradora en una ciutat com aquesta.
Creus que el denominador comú de la teva generació és aquest estar una mica perduts? I també en això d'aquesta crítica, no?, de sentir angoixa, el que dèiem abans, per coses que la gent et diria, escolta, nena, no n'hi ha per tant, no? O ets una privilegiada, no et queixis.
Sí, 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 jo crec que aquí, bueno, és com una creuada on es troba molta gent de la meva generació, que és que realment tenir-ne motius però no tenir-ne suficients, perquè tens la consciència crítica o el coneixement de saber altres realitats i altres situacions que a més no te l'esperen de plasmar per la tele, per les xarxes socials, per on sigui, no? Clar, això també du a una paràlisi, no?, perquè és com tinc el dret però no tinc tot el dret, i alhora també jo crec que des de fora el veure aquesta paràlisi i només veure la queixa també, doncs, et desactiva molt a tu mateix la legitimitat d'aixecar la mà, no? Però jo crec que també és veritat que tenim un problema, que realment és aquesta paràlisi de praxis política, no? Però que no sé fins a quin punt també és la nostra responsabilitat, perquè és de la mateixa manera que dius, ostres, ens pugen els preus del lloguer, però al final tothom s'hi acaba adaptant als preus, vale, s'hi acaba adaptant, però podria no adaptar-s'hi als preus del lloguer si necessita un lloc on viure, no? Llavors, d'aquí és molt difícil sortir-ne, però també, per altra banda, crec que la nostra generació és més crítica que mai, té més informació que mai, i aquest accés a tota aquesta consciència crítica el que fa és que també ninguna posició t'acabi de semblar prou bona per dur-la a terme i, per tant, fer una certa reivindicació o fer cert moviment, no? O entrar en certa dinàmica més polititzada.
Anem a com està escrit el llibre, que abans hi passàvem per sobre, perquè ja no és tant el que expliques, sinó com ho expliques, perquè tinc la sensació que escrius com a 100 per hora. La manera en què ho escrius també és molt peculiar. No sé si els editors han anat una mica bojos amb la teva manera d'escriure el llibre.
Sí, ha sigut molt intens.
Com, sí. O sigui, és a dir, sembla que tal com ho penses, ho escrius.
no tant com sembla, perquè al final també hi ha una voluntat i una construcció d'estil, i al final, és a dir, jo volia reflectir el que era avui dia una persona de més o menys 30 anys en una ciutat de Barcelona, no? I com es feia càrrec de tot això, no? Que l'envoltava. Llavors, per mi, era molt important reflectir-ho en l'estil, és a dir, si jo estic assenyalant una ciutat frenètica, una ciutat inconclusa, una ciutat contradictòria, una ciutat que no processa tot allò amb el que et bombardeja, ho havia de reflectir en un estil que fos una mica de la mateixa naturalesa, no? Per això hi ha tantes interferències idiomàtiques, hi ha interferències de registre, de to, podem trobar des de, no, des d'un monòleg i flux de consciència, a una projecció d'una escena teatral, a un cos d'un mail, a una lectura d'una etiqueta, no? Llavors, tota aquesta convivència no pacífica al final de diversos registres, usos, tons, en l'estil és també al final que per mi és el tema central o el concepte que m'agradaria que es llegís i que travessa tota la novel·la.
Els editors et van voler canviar coses que vas dir no, sí. Fins aquí.
Bueno, o sigui, va ser com un debat molt interessant de fins a quin punt es justifica una llicència en l'estil, no? Me'n recordo debatre, no? Estem des del punt de vista de la narradora, està narrat en primera persona, consum preferent, i deia fer el perrito, no? I deia, podem dir fer el gosset. I clar, llavors t'havies de plantejar amb qüestions de versemblança si una persona a Barcelona, per molt catalanoparlant que fos, simplement per la intrusió, no?, de les interferències lingüístiques del castellà en aquest cas, diria fer el perrito o fer el gosset, no? O sigui, què connectaria més amb el lector? Vam triar, òbviament, fer el perrito, i això no vol dir que jo ho defensi o que pensi que m'agradaria que fos així o penso que ha de seguir sent així, però realment el que marcava era aquest principi de versemblança.
I a banda d'aquesta expressió, n'hi ha moltíssimes,
sí,
en
moltíssimes.
Castellà, és a dir, no sé, no he fet l'estudi, però diria que una de cada quatre frases barreges coses català-castellà,
sí.
No?
També he utilitzat molt el que és el refranyer castellà perquè m'interessava molt com una deliberació d'estil, però és a dir, pel que suposa, no? Perquè el refranyer al final doncs intenta reflectir, no?, una cultura, una manera de fer, no? En un temps determinat, en un lloc i unes persones, bueno, un grup de gent determinat, no? Llavors, clar, realment m'interessava incloure'l per desactivar-lo, per fer-lo servir des d'un registre irònic. És a dir, si la narradora està tres pàgines dient amb un flux de consciència on es barregen un munt d'idees, no?, que es trepitgen les unes a les altres, i jo acabo aquest monòleg dient en totes les famílies cuecen habas o a ver las ailes, realment té sentit que jo pugui concloure a partir de dues frases, de dues paraules, de dos sintagmes, d'una càrrega popular determinada? És a dir, és vigent?
M'ha donat la sensació, potser m'equivoco, que a casa teva sou bilingües o que heu parlat català i castellà.
Sí, bé, jo, és a dir, jo i la meva germana parlem català a casa perquè vam anar a l'escola, vull dir, l'escola normalització lingüística en català perfecta, no?, als anys 90, però és veritat que, o sigui, el meu pare ve de família manxega i la meva mare andalusa, i sí que ens parlaven en castellà, però la meva germana i jo, perquè passàvem tantes hores a l'escola, no?, i amb els amics o amb activitats extraescolars, els contestàvem en català. Sempre ho dic, no?, al final, és a dir, si jo hagués nascut a Vic, en un entorn on no hi hagués la interferència de la gran ciutat, malauradament, el meu registre, el meu to...
Malauradament, per què?
Bé, perquè no és una situació que m'agradi ni que ens agradi, no? Al final crec que s'ha de fer prevaldre la llengua catalana o les llengües en situacions, no?, de no privilegi. I és important, i ja no només inclús per la cosa comunicativa idiomàtica, sinó perquè al final és cultura i seran, no?, els que avui parlin, escriguin en català, seran els que ens donaran la cultura el dia de demà.
Has pensat, o et fa una certa por, entre cometes, que algú et pugui criticar per aquesta presència del castellà en el llibre?
Sí, tinc por i crec que les hi haurà. I és que ho puc entendre, és a dir, el que més por em fa és que em fareixin a mi com a persona, com a autora i no tant com a proposta de text, no? Jo tinc uns altres projectes en ment i que són temàticament diferents i que potser no tenen a veure amb la gran ciutat ni amb la cosa contemporània, i per tant l'estil obeirà a aquesta idea que vull fer i que vull escriure, no? Llavors, per mi l'estil està supeditat i ha d'anar de la mà del projecte literari en qüestió. Jo, això és una opinió personal meva, que és que jo crec que tota expressió artística o literària sí que, òbviament, té una càrrega política en el sentit que està ubicada en un context determinat, però no necessàriament ha de tenir la necessitat d'una intervenció pedagògica. Que si alguna persona fa una proposta i vol que la tingui, perfecte, però crec que també ha de conviure amb propostes que no s'assumeixin aquesta càrrega intervencionista, no? Pedagògica. Sí que potser ha de reflectir, i en aquest cas, per exemple, jo reflecteixo un estat de la llengua que jo personalment no defenso, però si volia reflectir-ho havia de ser just amb això, de la mateixa manera que incloc el registre de WhatsApp o aplicacions mòbil o Netflix o el que sigui.
Després de tot aquest procés que has fet per escriure el llibre, arriba aquest premi. No sé si impressiona que t'hagi premiat un jurat format, per exemple, pel Guillem Gisbert, pel Sergi Pàmies, per l'Imma Monzó, pel Jordi Puntí.
Sí que impressiona. Bueno, és una anècdota, però a mi em van trucar un divendres, em va trucar la Isabel Ubiols, del jurat i editora de Llibres d'Anagrama, i em va dir, bé, el dilluns passa per Anagrama, òbviament, això és confidencial, no, dies abans de que sortís a premsa. I jo, al cap de setmana, aquell, doncs, no ho podia dir a ningú, però no recordava la conversació telefònica. I jo sabia, és a dir, jo tenia la impressió que m'ho havia dit, però deia, d'acord, Andrea, i no podia recordar, dic, tio, estic boja, m'ha donat un brot. Jo pensava,
no sabia si era un somni o era realitat. T'ho
juro, dic, potser ho he entès malament, potser m'han dit, mira, ets finalista, o potser que sàpigues que no. Però no podia recordar com havia anat, però jo sabia que el dilluns havia d'anar, no, a les oficines d'Anagrama, i vaig pensar, bé, jo arribo, o saludo i parlem de la novel·la, o me'n vaig directament al metge. Perquè no? I fins que no vaig anar dilluns a l'oficina d'Anagrama, a l'editorial, doncs vaig dir, d'acord, és veritat, però bé, és a dir, vaig estar com dos o tres dies callada pensant que no se sabia si estava en un estat potser ja delirant. I de fet, o sigui, em va trucar i jo quan vaig entrar en un bucle vaig començar, en sèrio, Andrea, sí, és en sèrio, no faig bromes d'això.
I quan vas arribar allà, quan vas veure que sí, que era veritat, que el premi era per tu?
També és curiós, perquè em va donar un vertigen que va ser com un mama borra'm. O sigui, no, de veritat, no, que això està molt malament. Em començava a venir totes les pores i inseguretats. Que si el castellà, que si també, és molt curiós, però de la inseguretat que més m'envaia era la de soc dona jove debutant. Es ficaran molt amb mi.
La síndrome de la impostora, una mica.
I sobretot les llicències. Dic, clar, no tinc obra al darrere, és la primera obra, sóc jove, sóc dona. Vull dir, si potser m'han de fer una crítica, no tindran pietat.
Per què?
Per aquesta, perquè també, és a dir, com he estat, i, bueno, com he estat, no, com hi sóc també a l'altra banda, no?, des de la premsa, i per altra banda, és a dir, perquè al final també, per exemple, a mi m'han caigut comentaris de, ah, és que ets dona jove, esteu de moda. I és com, ostres, si no ha sortit el llibre, potser et sorprèn, potser no, eh? Això, cadascú i...
És a dir, l'excusa de dona i jove serveix tant per criticar com per dir, no, és que el premi l'has guanyat per això, no?
La qüestió és no tenir mèrits propis al marge de ser dona, no? O no ets suficient mai d'alguna manera perquè ho ets o perquè no ets home o perquè ets dona, no? I també, doncs, per exemple, una de les grans inseguretats que tinc és per, bé, no, ara sempre, no, es desactiva molt qualsevol proposta, independentment de la qualitat, ja no s'entra en un debat sobre la qualitat o sobre la proposta en si, sinó sobre l'autoria, quan ets dona, perquè ets dona, perquè ara es porta, perquè ara és tal. Ja, però parlem del text i potser negociem, si, o negociem, mira, una paraula horrible, debatim sobre si realment és mereixedora l'obra del premi, que potser no, i m'encantarà debatre o escoltar-ho, però no per la cosa, no d'autoria, perquè, per exemple, un home de 50 anys blanc que realment publica cada dos anys perquè potser no s'ocupa de la casa i té un rol de gènere molt marcat dins de l'estructura familiar, ningú li diu, ei, has arribat perquè ets home blanc i no fots res a casa. Perquè no t'han ensenyat a fer res a casa, no? I no arribem amb aquest discurs.
Són unes crítiques, però, que creus que venen del sector editorial, dels crítics, dels periodistes, d'altres escriptors?
No ho sé, acaba de sortir el llibre. Sí que és veritat que dins del sector, doncs, he trobat, no, alguns comentaris de passadís d'aquests que fan una miqueta de mal, però saps què passa? Que parlo amb tu i em fas que sí amb el cap. parlo amb dones i els hi expresso aquesta inseguretat i em fan que sí amb el cap, com pressuposant-ho, com no dubtant que passa o que passarà, no? Llavors jo crec que per una altra banda també som, gràcies a Déu, molt conscients d'aquestes dinàmiques i no les prenem com a personal, sinó com al final que s'ha de fer una feina i defensar-te a través de la proposta.
Al final del llibre fas una dedicatòria i et volia preguntar si vols dir qui són l'Edu, la Bigonya, la Patri, la Júlia, el Pau, la Maria i l'Ela. Són amics, sí. Són famílies?
Són família, amics. Mira, la Begoña és la meva psicoanalista i que bàsicament, o sigui, li dec que no m'hagi despistat pel camí, no? Perquè jo anava despistada, igual que va una mica la narradora, despistada amb mil coses, no? Més pendent de la cosa, no?, externa, que, no?, de preguntar-se a si mateix coses. És a dir, la narradora és una narradora que sempre es defineix en relació a, no en contraposició a, i jo doncs quan he fet cosetes d'aquestes, una sessió sempre em deia, però la novel·la, no, la novel·la, no? Recondueix-te, no? I bé, jo crec que és, jo em vaig preguntant els agraïments perquè, ostres, és un malo això, els agraïments, on posa el límit, no? Què agraeixes? Qui s'ofendrà? No? Fins a quin punt ser honest?
Com ho vas resoldre?
Jo vaig pensar, qui és, o sigui, qui han sigut les persones que m'han empès a seguir escrivint i com que m'han insistit a seguir escrivint, que m'han preguntat per la novel·la quan jo ni tenia ganes de parlar-ne o simplement em preocupaven altres coses abans. Però ja com una cosa de què han cregut en què realment havia de seguir escrivint, però bàsicament no com la majoria de persones, excepte dues d'aquí, no són del sector editorial i no són lectors. I simplement era com, ostres, independentment del premi, s'alegren per mi perquè escric. I per mi això realment és el que té més valor, no? Amb independència d'un reconeixement més oficial, un reconeixement més gremial.
És obligatori, però, posar agraïments? Ho pregunto, perquè no ho sé. T'ho demana l'editorial de dir, va, posa uns agraïments. Perquè a vegades fins a quin punt dius, bueno, potser que no li vull agrair a ningú,
sí,
no?
Sí, jo, per exemple, no he posat dedicatòria. També hi ha molta gent que posa dedicatòria. No, dedicatòria per mi, no sé, és com massa, no? És com casar-s'hi, no ho sé. Però no, és a dir, clar que no és obligatori, però, ostres, jo crec que també, jo almenys en aquesta primera novel·la, amb totes les inseguretats, amb tot el transcurs que ha sigut molt caòtic, crec que era un gest honest, considerat i humil, que en el meu cas, havia de fer, i era just reconèixer-lo.
I ara sí, et pregunto qui és la iaia Pau.
Doncs mira, és la meva àvia, vale? És la meva àvia, iaia Pau, amb Y, perquè és d'un poblet de Còrdoba, i és una cosa tan senzilla com que ella sempre m'envia whatsapps, val? Sempre m'envia cada nit un whatsapp.
Quants anys té?
Té, doncs, 86-87. Sempre m'envia whatsapps amb els típics memes, o sigui, imatges de bona nit, cada dia. De fet, o sigui, els envia tots els nets. De fet, quan no ens l'envia, patim. És com, està tot bé? Són les 10.
Viu a Còrdoba o viu?
No, viu aquí, va venir aquí, va emigrar aquí. Sí, cliché d'emigrants, família andalusa d'emigrants de fàbrica. Tot i que també t'he de dir, als 45 va començar a estudiar infermeria i va acabar sent infermera a l'Hospital Clínic, o sigui, caram, també com un exemple de superació com a dona molt guai. I ella sempre m'escriu en català, però amb el seu català que pot, que escrigui, que no m'oblidi d'escriure, però ella no ha llegit mai res meu. De fet, o sigui, a mi em fa una mica de pànic que pugui llegir aquesta novel·la, si és que, bueno, tot el que pugui entendre, perquè diu coses molt incorrectes, que al final també és una senyora gran i, clar, o sigui, dic coses d'una forma molt, molt crua, no? I que li poden impactar com a senyora del seu temps. Però és una persona que...
No vols que el llegeixi, aquesta novel·la?
Em fa respecte. Vull que llegeixi, alhora no, perquè tinc por de decebre-la. Perquè, clar, potser ja li agradaria que fos una cosa com Jane Austen. Saps? I no ho és, tot el contrari, no? Llavors és una mica depriment, o sigui, la realitat que pot veure, i clar, en primera persona ella es pensarà que sóc jo, sí o sí, no ho sé.
I no, segur que t'ha fet preguntes.
No, ella celebra la meva felicitat i ella, de fet, em diu gràcies per fer-me la vida més feliç, gràcies per fer-me la vida més feliç, que bé, estic molt contenta, però és com una cosa, no? Perquè has escrit, perquè escrius. I de fet em veu patint molt per la feina, bueno, no a mi en concret per la feina, sinó com la realitat aquesta que tenim una mica de malabarismes i com que pateix molt, és molt patidora i li sap molt de greu, no? És la típica que el dia de Nadal plora perquè tenim regals.
Però ara que em deies això de la teva àvia i de la seva generació que arriba aquí, que amb 45 anys estudia infermeria i troba una feina, també posa com el contrast, no?, d'aquestes dues generacions, d'una generació que ha passat per una situació molt traumàtica com és una guerra, però que fa un esforç després i sí, té una capacitat d'ensortir-se'n, i de la generació que som ara, que és la que ens explicaves tu abans, la que retrates a la novel·la, no?
Sí. Jo crec que també el que diferencia i que també té aquest punt de malestar, perquè al final, per exemple, la generació de la meva àvia, o sigui, una realitat precària, precària però precària a uns nivells, però jo crec que realment nosaltres som molt conscients que ens han arrebatat la idea de projectar. Jo no ho sé, clar, jo no ho sé, no hi era, és a dir, no he sigut la persona jove que era la meva àvia. Però jo no sé si ells realment van néixer amb la idea de que es podia projectar. Llavors és una cosa potser tan senzilla com que nosaltres som molt conscients d'aquest buit, d'aquesta negativitat. I jo crec que aquí, no?, hi ha
de
molta frustració.
Una mica.
Sí, però de que la podria haver-hi, de la possibilitat, no? Llavors la idea de que podria no ser així, però que ens ho hem de menjar que sigui així, jo crec que aquí això genera molta angoixa i molta frustració, perquè també sabem que una generació abans sí que ho han tingut. Per tant, no és una cosa essencial de... Quan diuen això és així és la vida, sabem que així no és la vida, o que així no ha de ser la vida, o que així no pot ser la vida. Vull dir, no és una naturalesa, no? Que hi hagi aquesta dinàmica de preus de lloguer, que hi hagi aquesta estructura laboral amb aquests horaris, no? Que estigui programat en les vacances d'aquesta manera, la productivitat entesa d'aquesta manera. Això no ha de per què ser així. És una construcció que hem assumit o que ens han imposat i hem assumit. Però, clar, som molt conscients de que podria no ser així. Llavors, clar, jo no sé si això, que ho tenim ara tan clar, perquè tenim un accés a la informació amb circuits molt més alternatius que fomenten una consciència crítica que abans no la hi havia o que no era de tan fàcil accés, doncs és el que ens diferencia i, per tant, el que genera aquest malestar afegit.
Acabo ja. Falten molt pocs dies per Sant Jordi,
sí,
el teu primer Sant Jordi, sent una autora jove, guanyadora d'un premi, que fa dies que es parla del teu llibre. En tens ganes? Et fa una mica de mandra, por, respecte?
Mandra no, de fet, és a dir, tothom em diu, ah, estaràs supercansada, i jo, ah, no, jo sí tinc moltes ganes, no, tal, no sé què, perquè a mi, no ho sé, veure l'ambient, el carrer, no sé, que em vingui algú que no conec de res, perquè normalment, clar, la presentació venen els seus amics, familiars, i que fa moltíssima il·lusió, però clar, una persona que es presenti allà, una de sola, ni que sigui, amb el, no et coneix de res, i que doni el seu temps per llegir-te, sense res a canvi, no?, i es presenti allà i s'hagi desplaçat, per mi, ostres, per mi és molt fort, perquè és un acte de generositat brutal.
Andrea, moltes gràcies, que tinguis molta sort, que vagi molt bé aquest Sant Jordi, i segur que no és l'última vegada que parlem. Gràcies.
Vale, gràcies, adéu.
Amb aquesta entrevista ens acomiadem del nou ser d'avui, ara us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Adéu-siau.